comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
El Barça, si no juga mínimament bé, és molt difícil que guanyi.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha empatat a 1 al Camp Nou contra l'Eibar. Avui ha tocat el pas enrere. Tercer empat al Camp Nou de la temporada. S'ha de sumar una derrota, la derrota contra el Madrid. Conclusions després d'aquesta nova decepció del Barça aquesta temporada. Les primeres, després d'aquest empat contra l'Eibar, les del Ricard Torquemada. Ricard, què t'ha agradat?
El retorn de Dembélé. Crec que és l'única notícia positiva del partit. Ha canviat el ritme de la segona part. Ha assumit la responsabilitat, que això és el més important. És a dir, no que hagi estat brillant, que més ho ha estat, no que hagi estat efectiu, que ha estat el jugador que ha fet el gol de l'empat, no que hagi estat especialment esmolat, que ha tingut oportunitats abans del 0-1 de fer l'1-0, sinó la sensació que ha dit és el meu moment. I clar, al camp també hi havia Griezmann, i al camp també hi havia Coutinho, i al camp podia haver-hi De Jong. És a dir, al camp hi havia futbolistes també que haurien de tenir jerarquia. I ell ho ha assumit amb naturalitat, ha dit... Doncs d'això me n'he d'encarregar jo. Jo crec que aquesta és una gran notícia. El dia que tornava d'una lesió muscular, ha fet un pas endavant. I insisteixo, més enllà del resultat, de l'encert i de que hagi estat el jugador probablement més encertat, a mi l'actitud de creure's capaç de ser ell, de fer una rabona amb 1-1 perquè tens confiança, de que tot comencés en ell, que ell ho assumís, crec que és un pas endavant que bo per ell i que l'equip agrairà.
Dubtes?
Sobre la lectura tàctica de la primera part. És veritat que el partit es complica amb la pèrdua d'Araujo, però la pèrdua d'Araujo és incontrolable. El que és controlable és fins que arriba la pèrdua d'Araujo què fa el Barça la primera hora de partit. Jo crec que la primera quart d'hora de la segona part ja el canvia Dembélé, el canvi de dibuix de Koeman ajuda, o l'entrada de Dembélé ajuda que canvia el dibuix Koeman. Probablement va més en aquesta línia. Però l'equip ja té un altre aire. Arriba la pèrdua d'Araujo i el partit es complica i entra una altra dinàmica. Però què fa el Barça a la primera part? Al Barça li ha costat molt tenir joc, molt tenir fluidesa, no ha estat precís, no ha sortit bé des del darrere, no ha entès que tenia un 2-1 interior, Griezmann Pedri contra Sergio Álvarez, per guanyar allà possibilitats. No ha funcionat el pla. No és que hagi funcionat gaire el pla B, però el pla no ha funcionat. El Barça s'ha trobat amb un penal que l'ha fallat. El partit podria haver pintat diferent. Segurament no des de l'escenari, sí des del resultat, perquè l'Eibar és un equip que li costa molt convertir les oportunitats. Avui, en canvi, Quique García ha aprofitat la seva. Jo crec que el Barça on ha de reflexionar és en el que ha passat en la primera part. Un equip que et planteja gairebé el cara a cara individual, que tu no ets capaç de sortir amb fluïdesa i que no ets capaç de traslladar el partit més que en situacions esporàdiques, aïllades, episòdiques, a l'àrea de Dimitrovic.
Què no pots entendre?
Que es perdin tants duels directes individuals. Una qüestió és la lectura tàctica, una altra cosa pot ser l'encert, que el Barça jo crec que ha tornat a faltar efectivitat per rematar les oportunitats que ha tingut. I una altra, torno a la primera part del partit, que en un partit que et planten cara a cara i que l'Eibar et ve a buscar, es perdin tants duels individuals. No pot passar, perquè aquesta és una situació, no dic de mala actitud, però sí de predisposició competitiva, de dir, no és que avui el partit està aquí en el meu 1-1 i en el teu 1-1 i en aquell 1-1. Perquè l'escenari ja el saps. O sigui, l'Eibar no t'enganya, l'Eibar és transparent i assumeix les seves limitacions des de la seva transparència, des de la seva personalitat. No era tan difícil preveure què hi hauria. Vaja, era impossible. Ja se sabia. Per tant, els jugadors han d'interioritzar que han de guanyar cada duel directe. Perquè ja sé que és molt simple, però quan un equip t'explota l'1-1, tu pots tenir molts recursos col·lectius, que el primer que pot desencallar-te és que guanyis un 1-1. I quan guanyis un 1-1 ja tens opcions de progressar, de ser fluid, d'avançar línies. Si no guanyes els duels directes i els perds tots, és impossible sortir d'allà on ets, d'on comences.
Aquestes massa petites derrotes en els duels individuals contra l'Eibar, els dubtes sobre la idea tàctica de Koeman a la primera meitat i el bon retorn de Dembélé. Les conclusions del Ricard Torquemada, ara toca l'efecte Costa.
Els partits del Barça, sempre a la TDT.
Saps que pots ser del RAC encara que no tinguis cotxe? Ara amb el RAC et protegim siguis on siguis, a casa, quan vas amb bici o en moto, mentre fas esport i quan estàs de viatge. Estarem al teu costat a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Perquè el RAC és molt més que assistència en carretera. festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Ara ja podràs veure la segona part de l'handbol, però sí, la segona part del futbol ha estat molt diferent a la primera, però amb la mateixa sensació d'impotència.
Sí, l'equip fluctua, des del meu punt de vista, des de la impotència, que és el que hem vist a la primera part, quan no la inoperància, a punts d'histèria. És a dir, sí que hi ha hagut una reacció a la segona part, però llavors entrem en una dinàmica en què fas l'empat i queda, no sé, ara parlo de memòria, però potser quedava amb 20 o 25 minuts.
Sí, sí, ben bons.
I fa la sensació que s'apodera de tothom una mena de pressa, començant per l'entrenador, que entre no tocar res i canviar el dibuix 46 vegades i fer canvis... Avui semblava que anaven bé, hi ha hagut un moment que heu dit, avui els canvis,
sí,
bé.
Sí, quan ha posat Trincao a banda natural,
llavors,
no? El 4-3-3...
Sí, semblava que la cosa anava bé, desconec si és per una qüestió física, però entra Busquets per l'Englet, no s'entén, entra Riqui Puig quan falten 2 minuts, no s'entén, i llavors, és a dir, els jugadors ja estan prou histèrics com perquè l'entrenador sembli el primer histèric. Jo ho sento, però ho visc així, no és que vulgui ser especialment crític, però... La sensació de... És que ens queden 20 minuts per guanyar l'Eibar amb un empat. I ens falta temps i ho hem de fer tot de pressa i malament. Bé, no sé. És la sensació que jo he tingut. Que sí, que quedava molt, però que no guanyaria.
Vols dir que són pecats recurrents, no? Una errada individual, el caos tàctic final... No. O sigui, són coses de les quals no en sortim. Els dies del pas enrere, de la passa enrere.
Jo crec que si l'últim partit de l'any ha de ser el resum del teu any, doncs és un bon resum. Ha estat un any desastrós per plegar i passar-se l'handbol. I
que el penal l'ha de picar Braithwaite. Sí, també serveix.
Això ja ho havia deixat a la primera
part. Ara, recapitulant com a resum... També, no?, és un element que et serveix
però
per resumir l'any.
Però que no ho dic per Braithwaite, eh?
No, però és que el davanter centre del Barça hagi de ser Braithwaite i que qui assumeixi la responsabilitat del penal hagi de ser Braithwaite, parla molt de com s'han fet les coses.
Un jugador que tens arraconat i que totes les informacions que hem anat donant diuen que serà el primer que ens intentarem treure del damunt, resulti que fins i tot et fa el pes com a un dels millors jugadors del partit.
Sí, sí.
Doncs així anem. És que, no, ja ho hem dit altres dies, d'aquest Barça no se'n pot fer cap tesi perquè un dia bé i l'altre, per mi, avui és un autèntic desastre.
No, és que et diria una cosa, Jordi, un dia molt bé i un dia molt malament, no? El Borda va dir un pas endavant, dos enrere, però és que jo crec que és gambada endavant, gambada enrere.
Clar, però gambada endavant, gambada enrere, amb una autèntica sagnia de punts, ara ho deia el Jaume. No sé quants punts s'han escapat.
No miris, no miris la classificació.
No. He mirat la classificació, però no pel que tu et penses. Sí que la miro, sí que la miro.
Per què l'has mirat?
La miro perquè la Lliga del Barça és pel tercer lloc. I avui ha estat un cop dur en aquest sentit, perquè havia perdut...
No, però si el tenim allà.
No.
Home, Sevilla 26, Villarreal 26...
Jo crec que...
Real Societat 26 i Barça 25.
Ara que ja li hem recomanat a la població el Torquemacín, jo crec que és raonable de cara a la primera part del 2021 que es mentalitzi que si fem Champions serà un èxit. És trist, però jo ho veig així.
Bé, però escolta'm, amb tota aquesta sagnada de punts, ets a un punt de Villarreal, Sevilla i Real Societat.
Si és que és un miracle que estiguis en zona europea amb el que has, en la que has fet en aquesta primera part de temporada. Això és la part bona. Mm-hmm. La dolenta és que no pots aspirar res més.
No, això, però jo crec que això ha quedat clar i l'única cosa que passa és que es confirma que sí que l'espai del Barça serà entre els quatre primers. Bé, ara et deixo anar a veure l'handbol, aviam si acaba bé la nit, si el Barça acaba el 2020 amb una bona notícia, que ja seria una Champions. El millor del partit?
Dembélé.
Gràcies.
Bona nit.
No ens podem confiar, per molt que no ho veiéssim a venir, sempre s'ha d'anar amb compte. Com amb el colesterol alt, que tot i que no el veiem, és el responsable del 60% de les malalties del cor. Ara més que mai, redueix-lo amb Danacol de forma 100% natural.
Els seus estudis clínics avalats per la Fundació Espanyola del Cor ho confirmen. Danacol funciona. Vegeu-ne les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu amb el metge.
Bé, avui el tercer temps va fins les 11, una hora i mitja. Per què? Perquè ara el guardarem en un raconet pendent de la roda de premsa de Koeman i pendent de les coses que puguin passar per viure la segona part de la final de la Champions a Colònia El Barça perdia el descans, Salmo, de 3, oi?
Sí, i ara ho fa de 2. 2 de joc de la segona meitat. La pilota és pel quil 19-17 al marcador. El Barça ha aconseguit d'escurçar les diferències i deixar-ho de moment en aquests dos gols, 19-17.
Endavant.
Juga la pilota Banjo. El llançament molt sol, molt fàcil. Anota el gol. El gol dels alemanys, el quil torna a 3. Mira de córrer el Barça. Jugarà amb Palmerson des del costat esquerre. La pilota amb Raúl entre Ríos. Ho pausa, venen els canvis, juga Dicamem. 20-17, més 3 pel quil.
Sí, però cal defensar per poder córrer. El Barça vol córrer, però si cada vegada està a cada centre, perd molt de temps amb això.
Juga la pilota Luka Cendric amb Palmerson. El Barça ara amb Janš i Aitor Ariño als extrems, amb Fàbregas al pivot i la primera línia amb Palmerson, Cendric i Dicamem. La tele islandès cap a Dicamem. De nou Blas Janš. Dicamem. Amb Palmerson, es desdobla Blas Janš, ritme molt baix del Barça en aquest atac. Cendric, des del bot, juga amb Palmerson, amenaça el llançament, se'n va de Dinček, rep el contacte, ha estat molt dur. 3 de joc, de la segona 20-17 al marcador, cop franc favorable al Barça. Juga Fàbregas, avís de passió per part dels àrbitres. Luka Cendric, des del bot, el punt fort. Dicamem, s'aixeca els 9 metres al llançament creuat del Dica, que no hi va. Recupera la pilota, el quil que comença a córrer. Weinhol creua la divisòria, apareix Ekberg, costat exterior. De nou amb Weinhol, busca l'un contra un, apareix amb Dufniak. Pausa, l'atac al quil, més 3 pels alemanys que tenen pilota, 3 i mig de joc.
El quil està aturant molt bé la primera arribada del Barça i després amb atac estàtic i defensa estàtica el quil se'l veu molt més suelt o molt més còmode que el Barça.
Juga la pilota el quil amb Zarabec al centre, ara atacant en el 7 contra 6, el quil sense porter, atacant en superioritat numèrica i un més. Sagosen amb Zarabec, Weinhol, Sagosen de nou, Weinhol, Zarabec, amenaçant, Weinhol, filtra la passada, el pivot apareix Tiagos Petrus, a punt de recuperar el Barça, ara vist de passiu per part dels àrbitres dels alemanys, juga Sagosen, punt força, aixeca, la toca, Gonzalo acaba dins, torna a agafar el més 4 al quil, no pot servir, repita el Barça, ho celebra Sander Sagosen, que està amb dues exclusions, ja 4 i mig de joc, 21-17.
Bé, i li va passar el mateix, que va acabar la primera part amb dues exclusions, però després la tercera la sap guardar. Mentre que tingui minuts de descans en defensa. Sí, com ha estat avui la primera part, Sagosen?
Doncs la veritat és que bastant encertat. 4 gols de 7 llançaments. És veritat que ha tingut les dues exclusions, però ara li queda el canvi curt i això
correcte.
fa que
ara té exposat. El camp fàcil, sí, el sí. Quilo ho ha gestionat bé, això.
Juga la pilota al Barça, a punt d'arribar al 5 de joc de la segona meitat, amb Ludovic Fàbregas. Des del pivot, plantat a la línia als 9 metres. Amb Luka Cendric, Dicamem, Palmerson, la permuta, ve cap al centre, el llançament de Palmerson, molt forçat, la treu Landin, molt fàcil, compte que el quil té la pilota per marxar de 5. Renuncia al contracop.
Està forçant molt el Barça a fer atacs elaborats i el Barça no està còmode amb aquesta situació. Porta tot l'any corrent, clar, resolvent atacs amb 3 o 4 passades i ara s'està trobant amb un escenari totalment diferent.
Jugues ara, veig, des del centre. Amb Weinhol, al costat dret.
Tot comença per darrere, però pel que esteu dient, si no hi ha el punt d'inflexió defensiu, que el Quil comenci a perdre pilotes, a fallar atacs, serà difícil.
Exactament. Sí, el Quil ha optat ara per 7 contra 6.
Apareix Gonzalo Pérez de Vargas i li treu a Patrick Vinche, que estava tot sol des del pivot. L'ha tret Gonzalo, que és el bri d'esperança de moment per part del Barça.
Ara sí, pot ser un punt d'inflexió aquesta aturada de 6 metres.
Jugues ara, Bec. Amb Sagosen, des del bot, de nou Zarabec. Apareix Weinhol en el 7 contra 6, tot sol. Weinhol arriba als 6 metres, l'envia fora, recupera la pilota al Barça. A través de Gonzalo Pérez de Vargas, juga en llarg, amb Aaron Palmerson. Mira de córrer, Luka Cendric, des del bot, se'n va per Vinček. Pilota Palmerson, arriba Aitor Ariño a l'extrem, li treu Landin, molt fàcil. Recupera la pilota al quil Aitor Ariño, que estava en un 100% fins ara al partit, i aquesta li ha tret Landin, molt fàcil, 3 de 4 per Ariño.
Com està Landin d'aturades? Sí.
Doncs mira,
a mitja part estava un 24%, que sí. Gonzalo li ha pogut igualar, però és que aquestes 6 minuts de la segona part ja porta 3 aturades de mèrit, i a més, amb una actitud a la porteria d'una màxima concentració i un pèl sobrat, fins i tot, podríem dir.
Sí, està sortint el millor Landin avui, eh?
Correcte.
Juga la pilota al quil. 6 i mig de joc de la segona meitat. 21-17. Pilota pels alemanys, a través de Miha Zarabek, que ocupa el centre. Amb Sagosen, se'n va de Fàbregas, tot sol, apareix Vinček, li treu la falta en atac Blas Janš, que ha estat molt intel·ligent. Ara és el Barça qui mira de córrer, a través d'Aitor Ariño, ara un Palmerson, Raúl entre Ríos, Dicamem, no ha d'afluixar el ritme al Barça, ho para el Raúl. Per tant, atac estàtic del Barça, que li està costant en aquesta segona meitat. Xavi Pascual, que veu alguna cosa que no li agrada i crida Luis Frade, 21-17.
Això és el que està fent molt bé el Kirs. Està recuperant molt ràpid i està tancant línies i aturant la primera onejada del Barça. I ara és quan el Barça ha d'elaborar i això no està acostumat.
No, i més contra una defensa com el Kirs tan dura al darrere, no?
Mm-hmm. En futbol han començat els altres partits de la jornada i ja s'ha avançat el Llevant. Ha marcat Duarte, Llevant un Betis 0 a l'altre partit, Cádiz 0, Valladolid 0.
La pilota Aitor Ariño a l'extrem, el llançament i anota el gol Vasalina sobre Niklas Landin. Ve l'Aitor, important que recuperi la confiança, 21-18.
L'Aitor d'avançat, des de quin moment està canviat el Barça al 5-1?
En el 7-6. Quan el Barça no ha sabut respondre amb el 7-6, amb el 6-0, ha passat amb l'Aitor d'avançat per mirar d'encallar una mica l'atac del Kiel.
Ha fet una situació amb el Blas Jang, però no hi ha hagut alguna cosa que no li ha agradat i ha canviat extrem per fer l'avançat.
I ara el que no li agrada és a Philip Vieja, que veu que el seu equip s'encalla amb aquest Ariño d'avançat, demana temps mort, 21-18, la pilota és pel Kiel.
El pas que es queixa, Pau?
Sí, és que està reclamant molt els àrbitres, està posant molta pressió de que el Kiel està fent el 7-6 amb l'únic objectiu de descansar.
D'atac llarg, no?
Atacs molt llargs, de 40-45 segons, que els seus principals jugadors puguin agafar aire i arribar així als moments importants sense tanta fatiga.
O sigui, estem perdent la lluita pel ritme, que era una de les coses que podíem fer superior al Barça. Aprofito per saludar el vicepresident Borda i el refresc Ruth Vilà. Bona nit, eh?
Hola.
Hola, bona nit.
Ha començat això amb l'empat al Camp Nou i...
Estem millor que estem amb l'esperança de l'embol, perquè això que hem vist avui...
Prepara't per fer el tercer temps de l'embol. No sé com ho portes.
Soc multiusos.
Doncs l'embol de moment també està complicat perquè el Barça està perdent de 3, 21-18. Ara amb el temps aturat, després del temps mort de Philip Vieja, l'exjugador del Barça i un dels protagonistes de la final del 2010, que va acabar amb victòria del Kiel contra el Barça, i Gija va fer aquell dia 11 gols.
I Gija que va jugar a les ordres de Pasqui, no?
Sí, 2 anys, 2 temporades. I, de fet, ahir parlava amb ell i em deia que, personalment, per ell és una final molt especial, perquè, evidentment, el Kiel és el seu club de tota la vida, però el Barça és un equip que el té molt present i el que té molta estima i molta consideració. Es reprèn el joc, 21-18. 8 de joc de la segona meitat. Sago, sent avís de passiu, s'aixeca, no llança. Rep el contacte i a la falta. Es manté l'avís de passiu per part dels àrbitres amb Sander Sagosen, que ha rebut el cop franc, seguirà sent pilota pel Kiel. Sagosen s'aixeca, ara sí, el llançament la treu Gonzalo, recupera la pilota el Barça, que té possessió per situar-se només 2 gols. Juga ara amb Palmerson, amb Luka Čindrić. Mira de córrer Palmerson, des del bot, se'n va contra Weinhold. Čindrić, trajectòria, punt fora, apareix Luka Čindrić, anota el gol. El Barça 2, 21-19, 8.5, el gol de Luka Čindrić.
Bé, important que aparegui el central, important que aparegui el central croat, perquè la primera part ha tingut 2 errades molt clares de precipitació, amb passes, i ara sembla que s'està trobant ell mateix.
Bé, ja sabem que els gols de Čindrić arrosseguen molt més que els de Palmerson, des del punt de vista de la intensitat competitiva, i vulguis o no, l'equip també són gols que valen més.
Sí, el Barça necessita lideratge a la pista. Recordem l'última Final Four, que ho reclamava el seu entrenador. Necessita gent amb caràcter a la pista que arrossegui els companys en moments difícils.
Salmo, 4-40, que el Kiel no fa gol. 4 minuts perd, 40.
I perd la pilota el Kiel, per tant el Barça en possessió per situar-se a només un, arribant al nou de joc de la segona meitat, 21-19. Ataca el Barça en estàtic, això sí, per situar-se només un.
I advertir que anem sincronitzats, és a dir, que la gent que escolta la TDT per FM i mira Esports 3, mira Esport 3 a la TDT, però a la TDT a la televisió, vull dir, doncs sincronitzats.
Čindrić, tot sol, li treu Niklas Landin. Sol des dels 6 metres, Luka Čindrić, èxit ofensiu per trobar situació de llançament molt clara, però aparegut Niklas Landin per treure-li el llançament, per tant es manté el més 2 pel Kiel que té la pilota.
Quina llàstima, Pau, perquè l'acció d'atac havia estat molt bona per trobar un llançament tan fàcil de 6 metres.
Sí, tot bé potser de la confiança que està donant Gonzalo i aquest 7-6 del Kiel que s'ha encallat, que el Barça se sent més còmode davant i està movent la pilota amb molta més frescura.
Ahir va haver-hi un moment de segona part que va estar 10 minuts sense fer gol, el Kiel. A veure avui si va pel mateix camí.
Ahir va ser
juga la pilota a Weinhold. costat contrari, l'obra Rune Damke, el llançament de Damke, anota el gol. Mira, el Kiel torna a agafar els més 3, servei ràpid al Barça, Raúl Entre Ríos, carril central, no troba línies de passada, molta pressió per part del Kiel en el replegament, l'impedeix atacar ràpid al Barça, i això genera problemes, 22 a 19, 10 de joc de la segona.
Destacar l'acció defensiva de Dunyak. Dunyak està fent un replegament meravellós a la zona de Dikamem perquè no puguin córrer per aquella banda d'allà.
Palmerson des del punt fort. Juga amb Dikamem. La continuïtat arriba a Blasians. El llançament de Blanch. La treu Niklas Landin. Recupera la pilota al Kiel. 22 a 19. Landin es comença a fer gran i això és un problema.
Jo crec que l'expressió de la ment del Borda és una mica la de tots, eh? Perquè, perquè escolta, el Landin quan es fa gegant, es fa gegant.
Jo no l'he dit amb igualtat, però l'he pensat igual.
No, no, si s'ha entès. Ah, era el Bernat.
Ah, jo també pensava que era el Borda.
No, no, perquè... perquè...
Bé, però tots hem pensat el mateix, eh? Que
Déu-n'hi-do. Segur la veu del poble.
Sí, exacte.
Juga la pilota al Kiel, Weinhold. Finta de braç, arriba tot sol. Als 6 metres, anota el gol. Això molt fàcil, ho ha fet el Kiel. Servei ràpid al Barça. Palmerson juga amb Raúl Entre Ríos. La continuïtat amb Dikamem, apareix l'encreuament. Trajectòria llarga del Dika. Llançament creuat del Dikamem per aparèixer i tornar a donar un bri d'esperança al Barça. 23 a 20, 11 i mig. El Kiel guanya de 3 i té la pilota.
Pau, dic que pinta malament perquè l'intercanvi de gols no ens beneficia. O sigui, hem de trobar un punt d'inflexió per canviar-li el partit, per girar-li el partit, perquè el Kiel li passi ahir com el que li va passar a la segona part contra el Veszprém, que es van callar.
Sí, correcte. Ara el Kiel ha renunciat al 7 contra 6, torna al 6 contra 6 i pot ser que el Barça torni a baixar al 6-0, però falta algun clic, alguna cosa que faci que el partit variï el rumb, perquè de moment aquest canvi de gols, l'única esperança que tens és que el Kiel rebenti de córrer i al final els últims minuts puguis fer tu per fatiga. Però si és per embol, ara mateix el Kiel està presentant més arguments.
El manté el 7 contra 6, amb Landin assegut de moment a la banqueta, pendent del canvi. Juga Sagosen, amb Weinhold, Zarevic, lluny de porteria encara el Kiel. Weinhold, des de la dreta, Sago s'enfiltra la passada al pivot, Pekeler tot sol, anota el gol. Hendrik Pekeler, tornen els més 4, 24 a 20, pilota pel Barça que ho pausa, i haurà atacat
no
estàtic per part del conjunt blaugrana.
De,
no?
En defensa de trobar alguna cosa que faci que no estigui tan fluid el Kiel, és que està molt fluid. Sago sent jugant a dintre, Sago sent arribant a 8-9 metres...
Sí, estan en números de rècord d'anotació en contra del Barça, perquè estan 24 gols a falta de més de 18 minuts.
Bé, això vol dir que hi haurà un moment en què s'haurà d'encallar, no podran mantenir aquesta efectivitat. Per tant, el Barça també ha de tenir paciència, esperar el seu moment i interpretar-lo bé.
Perd la pilota el Barça a través de Blas Janj, es troba fora dels límits del terreny de joc. Per tant, serà servei de banda favorable al Kiel, que guanya de 4, 24 a 20, ataquen el 7 contra 6 i està còmode, té pilota per marxar de 5 gols a través de Miha Zarevic. Al centre, amb Sagosen, el Kiel amb el 7 contra 6 atacant molt lent i no deixant entrar el Barça tampoc en el ritme del partit. Zarevic amb Sagosen, Weinhold, Zarevic, amb l'1 contra 1 a Marinho, treu l'encreuament amb Weinhold, apareix Sagosen, li aguanta l'1 contra 1, Ludovic Fàbregas, rep el cop franc, seguirà sent possessió pels alemanys, 24 a 20.
Bé, és que clar, hem arribat al descans a 3, amb l'esperança d'estar més a prop, i a vegades això, si mires el marcador, passa com amb la lliga de futbol, gairebé és millor no mirar, eh?
Sí, el marcador fa molt de mal, els minuts van caiguent, i realment les cares dels jugadors del Barça ja comença a ser de desesperació.
Juga Sander Sagosen, amb Weinhold. Vinga, que hi ha temps. Sagosen, amb Zarevic. Weinhold de nou, a la dreta. Zarevic, des del bot. El Barça que baixa el 6-0. Amb Aitor decantat a un costat. Weinhold s'aixeca, no llança. Arriba als 6 metres, tot sol. I anota el gol, marxar de 5 al Kiel. Servei ràpid al Barça. Maron Palmerson, costat esquerre. L'un contra un, no llança. Raúl Entre Ríos, arriba sol als 6 metres. Treu el 7 metres. Penal favorable al Barça. A punt d'arribar al 14 de joc de la segona meitat. I hi haurà exclusió, més a més, a Weinhold. Per tant, el Barça, 2 minuts en superioritat amb el 25 a 20.
Pau, el Kiel està atacant bé, però com pot ser que hi hagi llançaments clars de 6 metres, zona central, constantment?
Bueno, ara estan amb 7 contra 6, ja superen numèrica ja d'entrada, i que a la mínima que un jugador desborda el seu parell, el seu responsable directe, ja tens una superioritat numèrica de dos jugadors, i estan decidint molt bé, estan trobant situacions. Sí que és veritat que hi ha hagut 4 o 5 minuts que el Kiel, amb 7 contra 6, amb la mateixa situació, no estaven trobant situacions clares, que és quan el Barça s'ha posat a dos, però ara la lògica s'està imposant i han tingut paciència, molt bé per ser entrenador que ha mantingut aquest 7 contra 6.
Aleix Gómez, del Fort Fluix, anota el gol 25-21, 14 de joc. El Kiel en inferioritat, però Aleix avui està fiable des dels 7 metres.
Que n'ha fallat algun? Que no sé, de
el Dolenech, el Dolenech el primer.
Sí, el Dolenech ha fallat però el primer.
L'Aleix ha estat bé en llançaments de
l'Aleix avui
posició?
Ha estat molt fiable, sí, sí. Sí. En posició i en estàtic no tant, però des dels 7 metres està en un 100%, a diferència d'ahir, que no va tenir un bon dia ni des del lloc ni des dels 7 metres. Ataca el Kiel.
Va, una defensa que canvia una mica, que es faci dubtar.
Doncs ha de ser aquesta, que el Barça està en superioritat defensiva. 25-21, a 4, cal escurçar aquesta diferència. Juga Vinchek des del pivot, amb Zarabic, encara lluny de porteria. Sagosen, Rankin, s'aixeca, no llança, la continuïtat rep el cop franc. Era Thiago Petrus qui estava sobre seu, aturen els temps als àrbitres. A punt d'arribar a l'equador de la segona meitat, amb aquests 4 gols de diferència, 25-21, té la pilota Patrick Vinchek amb Miha Zarabic. Zarabic jugant des del bot, amb Rankin, avís de passiu per part dels àrbitres. Zarabic busca el 2 contra 2 amb el pivot, apareix Rankin, la pilota Ekber a l'extrem, anota el gol Niklas Ekber, 26-21. No ha estat encertat, Gonzalo Pérez de Vargas ha anotat el kill. Corre Palmerson, amb Raúl Entre Ríos, de nou Aitor Ariño, arriba a l'extrem, la treu Niklas Landin, apareix el porter danès, 26-21, pilota pel Kiel, per marxar de 6.
Bé, la cosa sí que pinta fatal, però Pau, hem de pensar que queden 15 minuts, que el Barça ha de ser fort mentalment, perquè al Kiel hi haurà un moment, ha d'haver-hi un moment en què s'encalli, hi ha d'haver-hi un moment en què el Barça hagi d'aprofitar això. O sigui, ara és aguantar la tempesta i intentar no perdre el partit ara.
Sí, jo crec que aniria bé parar el partit, retrobar-se amb ells mateixos, un minut de temps, d'aire, de pensar que queda molt de partit, tot el que estàs dient, i que el Kiel ahir, sense anar més lluny, van encaixar un parcial de 7-0 a la segona part, amb el Vesprem. Per tant, per què no li pot passar avui? Però crec que s'hauria d'aturar el partit i tocar alguna tecla.
Juga la pilota el Kiel des del cop franc amb Zarabic. El Barça ara en el 6-0. Rankin amb Zarabic, Sagosen, Raúl Entre Ríos davant seu, Zarabic al llançament, és molt tou, recupera Gonzalo i mira de córrer el Barça, Palmerson, Raúl Entre Ríos, Dick Amem des de la dreta, va contra Pekelar, juga amb Raúl Entre Ríos a punt de perdre el Barça, ho ha de pausar. El Raúl, 26-21, el Barça en pilota, per intentar escurçar diferències i situar-se a 4 gols.
I bona lletra. Pas a
juga
pas.
Palmerson. Amb Entre Ríos.
50% d'efectivitat de Landin a la segona meitat.
Bestial.
És una animalada.
Palmerson, Dick Amem. S'aixeca el Dick, no llança, pilota Fàbregas al pivot, es gira Fàbregas, no xiulen res els àrbitres, per mi hi ha hagut 7 metres, no l'han xiulat. Corre el Kiel, a través de Zarabic, arriba als 9 metres, juga amb Ekber, de nou amb Zarabic, que demana calma als seus companys, 26-21, 13 minuts. Per acabar el partit, se li comença a escapar la final al Barça. Juga el Kiel amb Miha Zarabic. Ara el Kiel amb un ritme, sí, evidentment, lentíssim.
Jo per això, quan els partits estan així, sempre penso que el partit et dona una oportunitat i el cas d'estar preparat i mentalitzat i concentrat per aprofitar-la. O sigui, el Kiel pot relaxar-se, el Kiel pot entrar la por a guanyar, el Kiel pot començar a notar la factura física, la pròrroga d'ahir, tenim molt pocs jugadors del primer equip en dinàmica competitiva, o sigui, poden passar moltes coses, el Barça no pot desconnectar.
Doncs a través de la contra, Raúl Entre Ríos se la juga, la torna a treure Niklas Landin, i el Barça, que si no està desconnectant, pràcticament.
A primera no està desconnectant. Empat el Betis, ha marcat el camp del Llevant Mandi, Llevant un Betis, 1 minut 15 de primera, l'altre partit, Cádiz 0, Valladolid 0.
Ataca Zarabic des del centre, 18 de joc, 12 pel final, el Barça amb l'aigua al coll. Sander Sagosen, des del bot, davant seu Raúl Entre Ríos. S'aixeca, llançament, la treu Gonzalo, vinga, som-hi, a córrer, nois. Blas Jans, la passada de Gonzalo, recupera Runedam, que en el replegament, molt concentrat el Kiel, en tasques defensives i quan perd la pilota...
I molt desconnectat el Barça, perquè té molta pressa. Molta pressa, precipitació... Ganes de recuperar els 5 gols en un atac, Pau.
Sí, sí, volen fer el segon gol de la remuntada abans que el primer. Va. Estan una miqueta desesperats, a la banqueta ja estan reclamant moltíssimes coses als àrbitres, algunes potser sí, no totes. Es veuen cares de desesperació. Sí.
Perdoneu que surt Koeman a la sala de premsa. Obrirem el torn.
Bona nit, comencem roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ronald Koeman. Primera pregunta, Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio.
Bona nit, Ronald. El gol de Quique García canvia el partit i el partit entra en una altra esfera, però et volia demanar fins al gol de Quique García, sobretot la primera part. Què és el que li ha passat al Barça per no poder tenir més joc? Si han estat problemes de la sortida contra la seva pressió, si has trobat a faltar alguna cosa concreta perquè l'equip no fluís més.
Bueno, hay que reconocer que en primer part tuvimos problemes de salida de balón desde atrás. Yo creo que no hemos intentado suficiente buscar a la gente entre las líneas. Había posibilidades de pasar a balón en profundidad a Martín y no sé por qué. Puede ser por tener un poco de miedo, de arriesgar más, en intentar jugar más arriba. Pero al final es que es otra vez un partido donde hemos tenido suficientes oportunidades.
Tor per Marta Ramon, RAC1.
A Colònia, la possessió és pel Quil, 26 a 21, 10 minuts pel final del partit, el Barça perd de 5.
Endavant, endavant, Salmo, gravem la roda de premsa de Koeman, la sentim després. Ara prioritat a l'embol perquè queden 11 minuts, el Barça perd de 5, queda una oportunitat per connectar-se al partit.
Weinhold, Runedam, que a l'extrem perd la pilota, el Barça pot córrer, juga Timotei Enguessan, no votis, Aitor Ariño des de l'esquerra, sol Aleix als 6 metres, anota el gol. Aleix Gómez, que s'encara amb Niklas Landin, 26 a 22, 10 pel final, 4 gols de diferència, la possessió és pel Kiel.
Pau, què ha passat entre Landin i Aleix?
Bueno, ha sigut un atac molt fort del Landin a l'Aleix, que venia en carrera des de 30 metres llançat, i els jugadors interpreten que t'ho pots estalviar perquè pot ser lesiu per al jugador que està llançant.
Sí, juga la pilota al Quil.
I l'Aleix buscant-li la zona per sobre del cap constantment a Landin,
sí.
Eh?
Sí, no està fent amics precisament, no.
26 a 22, 10 minuts per arribar al final. 4 gols de diferència i la possessió és pel Quil, que renuncia a arriscar i a mantenir un ritme a l'atac amb 7 contra 6. Zarabec des del centre.
Fa 5 minuts que no fa gol.
Juga Sagosen des del bot contra Dikamem, apareix Weinhold. Zarabec, l'un contra un, a punt de recuperar i ho fa. Luka Cindric pot córrer al Barça i situar-se a 3.
Ara.
Juga Timotei Enguessan, carril esquerre, la continuïtat amb Luka Cindric. Apareix Luka, pilota l'Aleix a l'extrem, anota el gol. Aleix
va,
Gómez,
és el moment.
A 3 al Barça, 9 pel ara, final, 26 a 23.
És ara i és l'Aleix qui està assumint la responsabilitat de superar l'Andin en el cara a cara, eh? Que això mentalment pesa. Sempre que hi hagi un jugador, Pau, que contra la bèstia diríem que tingui
exacte.
Bons números.
I com tancar una ratxa d'un porter? Doncs moltes vegades treu de la seva concentració amb un gol fàcil, amb un gol tonto o amb un gol arriscat, i això és el que està buscant l'Aleix. S'ha encarat amb ell, potser buscant una miqueta aquesta provocació, aquesta pèrdua de concentració de Landin.
9 pel final, 3 de diferència, ataca el Quil, aquesta defensa és importantíssima, a punt de recuperar el Barça, juga Dubnyk des del centre, amb Weinhold a la dreta, de nou Dubnyk, problemes pel Quil, Weinhold s'aixeca, el llançament de Weinhold, anota el gol, l'Avis Gonzalo, però no hi ha arribat, tornen els més 4, 21 i mig de joc de la segona meitat, Quil 27, Barça 23.
I el Barça que no ha pogut enganxar en cap ocasió a la porteria buida del Quil, que està atacant sense porter i en cap ocasió.
Això és de nota, eh? Vull dir, estan atacant molt bé, perquè que no t'equivoquis ni una vegada.
Ahir en van veure moltes.
Moltes, de
Vesprem
i de Quil, de tots dos. Temps,
demana,
no?
Sí, demana temps mort. Xavi Pasqual, amb el 27 a 23.
Què es pot sentir, el temps mort?
Sí.
Sí?
7 contra 6.
Vale.
7 contra 6. Entre 2-3 y 2-3 para buscar el lanzamiento. Está pendiente porque aquí tiene que venir uno al cambio y aquí también. Estos dos al cambio.
Luis, si tú bajas
primero. Luego, si hay un golpe franco o los tíos se quedan andando o lo que sea, te cambiaré para meter un segundo, ¿vale? En el sistema defensivo.
Xavi Pascual, apurat, fa ja el 7 contra 6.
Sí, li vol pagar amb la mateixa moneda. Se'n va al 7 contra 6, està parlant dels canvis defensius.
Això no, Pau, córrer. En el Barça és molt poc freqüent, no? El 7 contra 6?
Exacte. Sí, sí, és el que ha dit el Salmo. Xavi Pascual està desesperat, perquè només ho fa en situacions de desesperació. No és com el Kil, que ho treballa molt més en partits i que ho fa, per exemple, d'inici en un partit, pot fer-ho.
És veritat que el Barça li està costant en atac estàtic, però és que el problema sobretot el tens
clar,
darrere.
Això
i
mateix.
Tu ja pots anar notant sí, que si no defenses...
Jo també
si
ho no crec, això. Pilota... Clar, jo també ho crec que el tema potser, és, fins i tot et diria, és buscar dos avançats al darrere, no sé, fer alguna cosa, no? Tocar alguna cosa al darrere, al davant...
Sí, anul·lar algun jugador, com clar, tu molt bé dius, amb una mixta, una defensa individual, trencar el ritme de passada del Kil, però sí que és veritat que el problema és a darrere, no davant.
Bé, Xuga Txendrich, en Palmerson. S'aixeca, dic, amb el llançament del dic, apareix Niklas Landin, la treu, recupera el Kil, i si després d'un temps mor, a 4, sí. 4 per sota el marcador, a poc pel final, no anotes gol, són molt, molt, molt males senyals.
Això fa molt de mal. I el Niklas que somriu, el Niklas Landin somriu perquè sap que està fent el partit de la temporada.
8 minuts per acabar, 27 a 23, encara hi ha temps, però s'està acabant. Juga el Kil.
Va, defensar.
Dovniak. A l'esquerra, amb Sagosen. Weinhold. El Kil manté el 7 contra 6. Weinhold s'aixeca, no llança, a punt de perdre. Recupera Thiagos Petrus. No hi ha porter, el llançament del Thiagos. De porteria a porteria. Anota el gol 27 a 24. Mira, recuperació i gol. Això és el que necessita el Barça.
La podíem haver demanat abans, eh?
Sí.
Però vaja, 3 gols, 7 minuts i mig. A veure, aviam si aquesta pèrdua... finalment resta seguretat al Kil.
I el Barça que ha baixat el 6-0, ha tret el 5-1, ha baixat el 6-0 contra aquest 7 contra 6 amb el Thiagos Petrus al centre, a veure si pot trobar més pilotes per poder córrer.
Ara veig les cares a la banqueta i és de pes.
No anima gens a veure's a la banqueta.
És de pes.
Sí. És que el Barça ha d'aconseguir com a mínim escurçar-ho a 2, perquè a 3 jo crec que el Kil encara se sent molt còmode i amb molta confiança. Si entres a 2, el pots fer dubtar i li pots fer, doncs, li pots fer tremolar.
Doncs toca fer una altra defensa bona, Salmo, perquè després arribarà ja l'atac.
Va, 7 pel final, juga el Kil, 27 a 24. Amb Domagoj Duvnjak des del centre. Duvnjak, amb Weinhold. Sagosen, s'aixeca el llançament de Sagosen, molt fàcil, treu el braç, evitant el blocatge, anota el gol. 28 a 24, se'n van de 4. Palmerson, corrent, l'un contra un. Txindrich, has d'aparèixer, noi. Txindrich, l'un contra un, rep el contacte de Vincek, que ho celebra, cop franc, manté la pilota al Barça, 28 a 24. Bé,
el Kil que ha tornat a parar la primera embranzida del Barça. Sí. Que és ho celebren com si fos un gol.
Clar, clar, perquè ja ho saben, que és que no els interessa aquest ritme. Clar, si Sagosen apareix en atac, jo crec que el Kil està fent el partit perfecte, no, Pau?
Sí, està marcant cosa... el guió que havia dissenyat el seu entrenador el dia abans.
I et dic una cosa, a mi Philip Vieja és un entrenador que tenia molts dubtes quan va començar la seva carrera a les banquetes, però després de dues temporades... M'està agradant moltíssim, moltíssim, de veritat. Juga la pilota Palmerson, amb Txindrich, l'un contra un, el punt fort arriba, se'n va de dos, el llançament treu els 7 metres, per força, per caràcter i per ambició, Luka Txindrich, i a més, aconsegueix una exclusió a Patrick Vincek. Per tant, és moment important, el Barça es pot situar. Vinga, a 3 i altra, superioritat numèrica.
Un altre per l'Aleix, amb el Landin, i a resar els últims 6 minuts, i a pessigar la defensa, i a donar-ho tot.
I que aparegui Palmerson. I que aparegui Palmerson, que és un altre jugador que està cridat per aquests moments i que aquesta segona part doncs, no està tinguent protagonisme.
Aleix davant seu, Niklas Landin. 6 minuts i mig pel final del partit. 4 de diferència. Amaga una vegada l'Aleix. La segona, el llançament suau de l'Aleix. Anota el gol. 28 a 25. Agafa aire el Barça. 6 pel final del partit. El Kil ataca en inferioritat.
Al Ciutat de València, 2 gols consecutius de Morales. Llevant 3, Betis 1.
Juga la pilota Weinhold des de la dreta. Ara el Kil, si ja t'acaba lent fins ara, ara encara molt més.
I l'Aleix insisteix, amb el liftat, zona d'orella, cap...
Sí.
Juga la pilota Dovniak des del bot, amb Weinhold. Weinhold amb Dovniak. Amb Janš sobre Sagosen. Weinhold de nou, Dovniak. Contra ell Ludovic Fàbregas. Weinhold busca l'un contra un amb Petrus. Se'n va Weinhold, la treu Gonzalo, a punt de recuperar el Barça. Ha salvat el rebot Niklas Ekberg, l'ha tret Gonzalo, no ha pogut conservar la possessió al Barça, És pilota pel kill. 5 i mig pel final, 28 a 25.
Ha fallat Beinhol, no?
Juga Beinhol, sí.
M'han dit que és el fan del Barça de futbol.
Sí?
Sí.
Doncs no estarà content avui. Beinhol. No,
digue-li que han parat amb
l'Eva. Sagosen arriba sol al 6 metres. Sander Sagosen anota el gol. 29 a 25. Si el Barça... Sí. Continua encaixant, això ja serà impossible.
El Sander Sagosen ha anat a 6 metres i han canviat la mixta. Un error d'aquestes alçades bastant infantil.
Dicamem, en Palmerson. Xindrich a punt de perdre el Barça. Xindrich tot sol, arriba als 6 metres, treu el caràcter, anota el gol. Xindrich és el jugador que està mantenint en vida el Barça, que fins
ell
i tot en superioritat s'encalla, sí, sí. 29 a 26.
Ell i l'Aleix. Bé, tu has dit, Salmo, la frontera són els 3 gols, queden 5 minuts. Però que no es pot fer cap concessió defensiva. Com diu el Pau, l'últim gol no és un bon atac del Kiel, sinó és una concessió del Barça.
Sí, sí, és una errada amb la defensa individual del Jan sobre el Sagosen, que l'abandona per canviar pel Dubnyak i deixes el millor jugador un altre cop sol, que resol.
Juga Dubnyak des de l'esquerra, jugant amb Beinhol, de nou a l'un contra un amb Petrus. Dubnyak, punt fort, s'aixeca, no llança. Beinhol s'encalla una mica al Kiel, ha vist de passiu el llançament de Dubnyak. Recupera la pilota al Barça. Gonzalo, juga amb Aaron Palmerson.
És ara.
Dicamem, agafa el carril central, juga amb Palmerson. A l'esquerra, se'n va l'un contra un, rep el contacte, hi ha falta. 4 minuts pel
tranquil.
Final del partit. 29 a 26, el Barça ataca per situar-se a 2.
És un bon atac per crear una situació nova, que és posar-te a 2. I, per tant, és un atac que val un partit, val una final. Aquest atac és l'atac.
I això ho sap Xavi Pascual, per això demana el temps mort.
Ben fet.
29 a 26, 4 minuts pel final. Aquest atac és mitja final.
Aviam si podem sentir el Pasqui i escoltar què els hi diu als jugadors de cara a aquest atac tan important. El Barça perd de 3-4 minuts.
Necesitamos atacar al uno contra uno fuerte. Entonces, vamos a jugar con el pivote aquí. Pase, fuera, ataca Aaron al uno contra uno. Con el pivote aquí, fuera, siempre sacar a uno. Y hay que ir al uno contra uno. Escucharme una cosa. Intentar que os agarren para apretar. A ver si...
Pau.
Sí, se van a uno contra uno del Palmerson o del Xindrich. Sacar a uno significa que volen fer alguna acció tàctica per fer sortir a la defensa del Kiel perquè estiguin més desprotegits. Protegit al defensa, i dejar que os agarren, suposo que el que està buscant és una exclusió.
Una exclusió.
Pot decantar aquests últims minuts, clar, seria el doble combo, no? El gol i exclusió del Kiel.
Doncs vinga, va, 29 a 26. Gol i exclusió és el que busca el Barça per mantenir-se en vida.
Un partit que té un gol de diferència. El Barça fa aquest gol de cop i volta entre la final, quan ha estat més fora que dintre, i el Kiel pot tenir por a guanyar, però s'ha de fer gol.
El Barça no ataca amb 7 contra 6, manté a Gonzalo a la porteria sota pals, juga Xindrich, amb Palmerson, l'un contra un, apareix Aitor Ariño, amb problemes, Dicamem, Luka Xindrich, se'n va contra Dubnyak, que arriba als 7 metres, ha aconseguit l'acció de 7 metres, per tant, penal favorable al Barça, no hi ha hagut exclusió, però almenys el Barça tindrà un penal per situar-se només dos.
Em fa por que l'Aleix hagi repetit tantes vegades el mateix llançament, ja sé que té molts recursos, però clar... estàs jugant amb foc, a veure com va... Aviam si li canvia l'Andin.
Li canvies el llançador, ara, Ricard? Sí. I li canvies el llançador si li canvia el porter? Hòstia, és una situació a valorar, eh? Una situació a valorar, ara. Ara el joc tàctic entre els dos entrenadors.
Clar.
Doncs Aleix Gómez, davant de Darío Quenstedt, el porter alemany del Kiel, que no ha tingut ni un sol minut fins avui. Aleix, directament la pilota d'Aleix al travesser.
No.
Ha fallat el llançament. Aleix Gómez... Ho celebra Darío Quenstedt, es manté el 29 a 26, són 3 minuts i mig per arribar al final del partit i la pilota és pel
Kiel. Ha guanyat el Kiel el canvi de porter, eh? O sigui, queda clar que el canvi l'han fet en el moment adequat, que l'Aleix ha canviat el llançament, no ha fintat, sí que és veritat que ha buscat localitzar dalt, però vaja, que toca tornar a defensar.
Juga Dubnyak amb Pekelar, avís de passiu per part dels àrbitres, se'n va Sagosen a punt de perdre, de nou Dubnyak, l'un contra un, s'aixeca el llançament, la treu Gonzalo, la pilota va fora, es manté la possessió pel Kiel, 2-3 pel final.
Ara som al match ball, un gol del Kiel, ara sí que ja podem començar a recollir.
I els rebots, el rebot del penal i els hi van bé ells, el rebot de l'aturada de Gonzalo va fora i torna una altra possessió, aquests petits detalls en aquest moment són molt importants.
Dos avançats.
Juga Beinhol, a punt de perdre... Pekelar arriba als 6 metres, la treu Gonzalo, senyalen 7 metres els àrbitres i exclusió. El Barça acaba pràcticament de perdre la final.
Ara sí que està complicat, això.
Perquè l'exclusió li ha caigut a Thiago Petrus per empenta sobre Pekelar. 2 i mig pel final al Kiel. amb 7 metres per marxar de 4 i, a més, jugarà pràcticament el que resta de partit amb un home més. La final s'escapa. La desena, de moment, sembla que haurà d'esperar. Ekberg, davant seu Gonzalo. Amaga una vegada Ekberg. La segona, el llançament, la llegeix Gonzalo, però transforma Ekberg. El kill comença a agafar amb una mà el trofeu de campió. El Barça, pràcticament, ha perdut aquesta final. 30-26, 2,5 pel final. Juga Xindrić. Des del bot contra Pekelar, Palmerson ha de ser un atac ràpid, no apareix l'islandès, filtra la passada, Ludovic Fabrega recupera el kill, sense porter, Vincek la llença de camp a camp, anota el gol i se'n va de 5, fins aquí ha arribat el Barça, 2 minuts pel final, kill 31, Barça 26, la Copa d'Europa, la desena, s'ha escapat.
Bé, cop duríssim perquè, entre altres coses, si no em rectifiqueu, ara fa un mes el Barça ha guanyat el Kiel dues vegades. El va guanyar Kiel i el va guanyar el Palau, no? A més, amb relativa comoditat.
Amb solvència, sí. Amb solvència, amb un protagonista. Amb un protagonista principal, que va ser la porteria Möller, la porteria blaugrana, i amb un Niklas Landi totalment desaparegut.
I avui ha estat al revés, i el dia que te la jugues a la final, doncs el Kiel guanya. Jo crec que el Barça també té un pes i una resistència a Colònia que no acaba de superar, perquè a la segona part... No hi ha hagut, li ha costat molt tenir una opció i quan l'ha tingut l'ha perdut.
Doncs sí, hi ha un tema psicològic aquí a Colònia ja que comença a arrossegar-se de diverses temporades.
L'avantatge d'això és que l'estiu en tindràs un altre, si és que el Barça es classifica. Però vaja,
sí, que tardarà temporada... menys en arribar.
Ah, exacte, exacte. Però vaja, els jugadors del Kiel que ja ho celebren. Un minut, 15 segons pel final.
El Kiel, amb quants jugadors ha guanyat aquesta final? O sigui, aquesta Final Four, jugadors... Sí, sí. O sigui, quants n'han jugat? Quina rotació ha tingut? 9 jugadors? Sí.
Mira, hi ha quatre jugadors del Kiel que no s'han tret el xandall.
Sí, és que hi ha quatre... Ahir parlàvem amb el Carlos Ortega, que entrena al Hannover, i em va dir, hi ha quatre jugadors que jo no els conec. O sigui, que els he vist i no sé qui són. Que deuen ser del tercer equip.
Sí, són fitxatges... Hi ha un parell de fitxatges que han fet per suplir les baixes, sobretot de Bilic, i d'altres jugadors que amb prou feines han debutat a la Champions, però amb algun minut molt residual. I com bé dius, el Kiel guanyarà aquesta Final Four... Doncs amb tot just tres primeres línies al costat esquerre i al centre, amb un extrem a cada lloc, i sent campió d'Europa. Comentàvem ahir...
Salmo, i aquest temps mort ara?
De Philip Ifa.
A un minut sí. Guanyant
de
4...
A un minut guanyant de 4?
Sí. Doncs farà mal aquest temps mort. Sí.
És una falta de respecte, no? O què?
Sí, està en el seu dret com a entrenador demanar els temps morts, però amb un partit totalment liquidat, amb una és una final, no hi ha tornada, no hi ha gol a veraix, no hi ha res a justificar. Es pot considerar, i jo almenys ho considero com una falta de respecte total.
Xavi Pasqual no ha dit res.
A més, un jugador que ha sortit del Barça...
Què ha dit?
Però dic una cosa. Si el Barça entén que és una falta de respecte, aleshores ha de treure la pressió alta, no? És a dir, si el Barça està pressionant amunt és que entén que encara pot fer alguna cosa.
No, el Barça ha de seguir lluitant fins al final per tot. Ha de seguir lluitant fins al final i lluitant per l'última pilota, i millor perdre de 2 que perdre de 4. Però aquest temps mort crec que sobra totalment.
Doncs vinga, va. 32-28, s'escapa. La Copa d'Europa, la desena. Ronedam, que se'l deixa llançar. Arriba sol als 6 metres, anota el gol. 33-28, el Kiel se'n va de 5 i ja està celebrant la Copa d'Europa, la quarta de la seva història. Aquests dos equips es van trobar el 2000. Van repetir el 2010, 10 anys després. I ara, el 2020, el Kiel serà qui s'endurà el títol de campió d'Europa. Mig minut per arribar al final.
Champions ha guanyat el Kiel eliminant Vesprem i Barça.
33-28.
I un altre cop Colònia donant sorpreses,
Sí, sí. I un altre cop una derrota molt dura, perquè pots perdre, però perdre de 5 contra el Kiel, acabar el partit com l'estàs acabant, que no has pogut ni competir-lo, que la segona part no has centrat en el partit quan perdies de 3, costa d'entendre. Sí.
Acaba el partit a Colònia, 33-28, el Kiel sobre el parquet del Lanxess Arena, celebrant la Copa d'Europa, al Barça, Capcot, se saluden Xavi Pasqual i Philip Vieja. La cara dels jugadors del Barça és un poema, perquè avui el Kiel ha estat clarament superior al conjunt blaugrana. Sempre ha anat per davant el marcador i en cap moment el Barça s'ha pogut acostar al que ha estat el just campió de Colònia.
Pau, un resum final.
Doncs el Kiel ha imposat el seu guió. Dèiem que una de les batalles era la batalla del ritme. El Kiel ha imposat el seu ritme, ha corregut quan ha volgut córrer, ha parat quan ha hagut de parar, ha atacat amb 7 contra 6 quan ha volgut descansar i ha marcat en tot moment les pautes del partit. I, evidentment, un nom propi, Niklas Landin, a la porteria, que quan el Kiel ha tingut algun dubte, ha aparegut ell per resoldre-ho.
Ho havies dit, eh?
Sí, sí.
En l'arrencada de la transmissió.
Feia molta por.
Has dit que era el que et feia més por del Kiel.
És un jugador, a més, que és dalt i baixos. Pot desaparèixer durant 3 mesos i després t'arribi de guanyar ell sol uns Jocs Olímpics. És que és realment un jugador totalment... O està o no està.
Quan estàs el millor porter del món i li costa mantenir, diríem, la regularitat alta, però marca diferències. Bé, Pau, doncs no quedarà un altre que tornar-ho a intentar. Com deia el Salmo, serà d'aquí 5 mesos, però fa la sensació que el Barça necessita una teràpia contra Colònia, perquè aquesta final se li ha posat molt de cara i no és que l'hagi perdut, és que se li ha escapat sense gairebé capacitat de reacció contra un Kiel que ha explorat molt bé totes les possibilitats que ha tingut. Pau, que tinguis un 2021 millor que el 2020, que ja veus com acaba, com va començar, i com ha estat tot aquest any. Una abraçada.
Una abraçada, molt bona entrada d'any a tothom i ànims als culers.
Gràcies, Pau. Bernat, què? Sembla... Havia d'acabar així el 2020,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin anyet. Em recordo una mica aquelles Final Fours de bàsquet que el Barça d'Ito i de Solozábal, de Sibilio, de Norris, etcètera, etcètera, s'estava allà any rere any. En aquell cas, normalment acostumava a ser contra el mateix equip, que era la Jugoplàstica, que també es va anomenar Pop 84, però no hi havia manera, no? I el Barça amb Colònia i amb aquest format sembla que...
L'última la va guanyar el 2015, però són 5 anys i sobretot la sensació
que... Avui era la primera final, des del 2015.
Sí.
És que s'ha estavellat moltes vegades contra la...
Hi ha hagut anys que ni ha arribat, tampoc, que ha caigut abans.
Les semifinals i ja, sí, contra...
Rut.
Fa 2 o 3 anys contra un equip francès, no sé si era el Nantes...
De l'handbol, a mi la final m'ha sabut molt, sobretot perquè comentava l'encert de Landin, però és que defensivament el Barça ha estat fatal. Quantes recuperacions ha fet? Ho dèiem, no?, amb el 7 contra 6, no ha recuperat pilotes, els rebots no els ha lluitat, i pots tenir o no tenir encert al davant, però com a mínim has de rendir el darrere, i el Barça avui no ho ha fet.
Sí, les finals, i sobretot de Colònia, les marquen els porters i la defensa. Un moment, entenc que el Salmo deu estar, diríem, cap a la zona mixta.
Estic esperant de moment a la meva posició, perquè encara hi ha l'entrega de premis,
no,
però després me'n vaig cap a zona
molt
mixta.
Bé, doncs.
Cert, Salmo, el president de la gestora, Tusquets, avui no era al Camp Nou, no haurà anat pas a la final de la Champions de Colònia, no?
No.
He pensat que potser havia anat a donar suport a l'equip de vol.
Òscar Grau, director general del club, és la màxima representació avui.
Doncs ens demanes pas, si hi ha algun testimoni. Veiem imatges dures de Ludovic Fàbregas plorant, també de l'Àlex Pasqual, el fill del Xavi Pasqual, la sensació d'entrebancar una vegada més amb la mateixa pedra. Salmo, tu també la tens, no?, que això de Colònia ho has viscut bastantes vegades, ja.
Sí, però és que la veritat és que aquí a Colònia els últims 8 anys només una vegada ha guanyat l'equip que és favorit.
Ja, però és que quan el Barça no és favorit no guanya tampoc.
Sí, és veritat. Sí, el Barça ha de guanyar. Ho ha de fer tot bé per guanyar. Mm-hmm. Ho ha de fer tot bé, i avui no ho ha fet, és evident.
Molt bé, doncs bé, pendents del que ens puguis apropar a la TET, al tercer temps, el dia que el Barça de futbol ha empatat 1-1 contra l'Eibar i el Barça d'handbol ha perdut la final de la Champions a Colònia.
La TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent.
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Bernat, que t'havies quedat amb...
No, simplement estava fent la reflexió preguntant-me si podem declarar oficialment el 2020 el pitjor any de la història del Barça.
Però tu creus que en el futbol el 2021... serà molt millor?
No ho sé, però com que no podem saber a què basarà, de moment...
Jo és que tenia esperances en un inici millor d'any.
No puc preventivament declarar el 2021 pitjor any de la història del Barça.
Però tu creus el pitjor, home, no.
A veure, institucionalment ha passat el que ha passat.
El sempre ens deia que aquell equip de Balmanya, Raich, ens va salvar del descens.
El pitjor any de la història moderna del Barça, potser.
Jo
he fet història moderna dura,
però la derrota
De... Segle XXI et quadra.
Sí. Acomiadament de Valverde, de Setién, 8-2, Barça-Gate, puro fax de Messi... Déu-n'hi-do.
Sí.
Del segle. Sí,
del segle, claríssim.
Competeix contra aquells dos anys i mig de l'Espar, que eren durs, però jo crec que competeix bé.
Però mira, fins i tot el Barça de bàsquet va guanyar una Eurolliga el 2003, no?
Aquest any has perdut fins i tot l'ACB contra el Bascón.
Bé, doncs, tancarem. El millor d'avui és que tanquem l'any, eh? Que avui és 29 de desembre i que...
Sí, però és que diumenge és un altre any, però...
Bé, però bé, ara ja anirem. Primer acabem de sentir el que ha dit Koeman a la sala de premsa.
Hola, míster. Després d'haver vist el partit d'avui, et queda la sensació que ha faltat lideratge per part d'alguns jugadors al terreny de joc, tenint en compte que avui no hi era Leo Messi?
Bueno, no quiero decir que nos faltaba gente experimentado, porque, claro, sabemos que hay una transición en el equipo bueno, también por nuestras lesiones que tenemos, que optamos con mucha gente joven, pero en ese sentido creo en el equipo de hoy había 5 o 6 jóvenes, pero todavía había bastante experiencia en el equipo y no creo que nos faltaba, claro, nos faltaba un jugador como Leo, porque marca diferencia ya durante muchos años, pero una vez más, que la sensación es que, y me cansa a mí mismo decirte, la sensación que, ¿cómo es posible que no hemos ganado? Yo creo que tampoco es tan complicado. Hemos creado bastantes oportunidades, fallamos un penalti y regalamos un gol. El único shoot a portería que ellos han tenido. Entonces, hay muchas cosas en contra.
Adrián Alberts, Cadena SER.
Hola, mister. Buenas noches. Adrián Alberts de la Cadena SER. Coutinho no ha podido acabar el partido por un problema, parecía, en la rodilla izquierda. No sé si nos puede aclarar exactamente qué tiene el futbolista y cómo le puede afectar anímicamente este contratiempo, cree usted.
Bueno, y has dicho bien, tiene molestias en su rodilla izquierda y tenemos que hacer más pruebas para saber exactamente qué tiene.
Elena Condis, Cadena COPE.
Hola, Ronald. Elena Condis para Tiempo de Juego de la Cadena COPE. ¿Qué les dirías a aquellos que dicen que este Barça juega mejor sin Leo Messi?
Bueno, que yo creo que nunca se puede decir esto porque estamos hablando de un jugador que siempre marca diferencia, pero sí es otro jugador o es otro medio campo, entonces bueno, que no es un resultado para decirnos que no faltaba Leo, porque no hemos ganado el partido y yo creo que hay que ver cómo hemos jugado. Yo creo que en general hemos hecho un buen partido, pero nos cuesta marcar. Yo creo que errores individualmente nos ha costado muchos puntos y yo creo que no te falta buscar más.
Víctor Lozano, Onda Cero.
Buenas noches, mister. Solo una pregunta por mi parte. El tema del penalti, si nos puede explicar, ha sorprendido un poco que lo lanzara Braithwaite estando, por ejemplo, Griezmann en el terreno de juego, si eso está consensuado de antes o lo lanza el jugador según tenga la confianza en ese instante, en ese momento.
Bueno, yo creo que si nos falta Leo, Antoine falló un penalti antes. Martín marcó en un partido de Champions League y por eso yo creo que ha sido Martín que han decidido de tirar la penalti.
Y última pregunta, Xavier Lemus, TV3.
Sí, hola Ronald, jo et volia preguntar que més enllà del joc i atenent els resultats que està tenint l'equip al Camp Nou i fora del Camp Nou, encara confies, encara veus factible aconseguir guanyar aquesta Lliga? Gràcies.
Bueno, ser realista es el campeonato está muy complicado. Yo creo que en la vida nada es imposible, pero hay que reconocer distancia de puntos a un equipo que va primero como Atlético de Madrid, que parece que está muy bien, que está muy fuerte, no encaja muchos goles y gana muchos partidos.
va ser molt complicat.
Bé, doncs, podem començar per aquí, perquè fins ara hem parlat d'això amb la boca més o menys petita, però Koeman avui ja diu que és molt complicat a 29 de desembre. Jo crec que és un bon moment per veure si de veritat abandonem una mica la idea del títol. Ho dic perquè Messi fa poc encara a la entrevista a Jordi Evo li deia luchar por los títulos que tenemos en juego, no? Ja va dir, per veure si ganamos uno, que els últims anys sempre era el triplet
la,
mentre
la copa,
tu estigues viu, no?
Pensant en la copa.
Podeu posar el dia a la classificació?
Sí. Mira, el Jaume t'ho fa, no?
Mira, el Barça ara mateix és sisè classificat amb 25 punts. Els líders són l'Atlètic de Madrid i el Madrid amb 32 punts, però aquí hem de comptar que
l'Atlètic té 3 partits menys.
Dos partits menys.
3 amb el d'avui, no? O sigui, ah, no, perdó.
No, dos. I el Madrid té els mateixos partits que el Barça.
Sí, l'Atlètic de Madrid guanyant els 6 punts que té menys que el Barça, a quants punts el tindria?
Es situaria
a 13.
Bé, això jo crec que més que la diferència és si el Barça pot tenir una velocitat de creuer.
Però és que avui, si està ben joc entrar i situar-se tercer i passar al Villarreal i a la Real Societat i l'equip no ha tingut ni energia, ni talent, ni actitud per fer-ho. No, és que la Lliga, ara, avui ho diu Koeman i és notícia.
Però nosaltres
és notícia,
ja fa dies
però,
que ho anem dient. El que passa és que és un bon dia per potser proclamar-ho definitivament, no?
Sí, sí, entrar el 2021, embuts, no? Ben menjat el raïm i dir, escolti'm, la Lliga aquest any segur que no, ja està.
I sense marxa enrere ja, no? O sigui,
no il·lusionar-nos amb
res.
Que no vas tenir un desig aquests de cap
d'any. Si ens posem a 7 punts, no? Vols dir?
Res. O sigui, la distància, la diferència, les sensacions que deixa l'equip, la irregularitat, és que pensar que aquest Barça pot guanyar la Lliga és de ser il·lus.
No, jo crec que definitivament, no sé què us sembla, Ruth Bernat, l'objectiu del Barça aquest any no ha de ser guanyar un títol. Jo crec,
Ha de ser classificar-se per la Champions.
Ha de ser començar a posar alguns fonaments que serveixen.
A nivell de resultats, però has de tenir, marcar-te algun tipus d'objectiu.
Competir-los.
Partit a partit.
Competir-los.
Sí, però a la Lliga tu arribarà un dia que t'hauràs de plantejar si perilla la classificació per la Champions. Perquè això sí que és un problema que va més enllà fins i tot del tema esportiu, perquè t'afecta directament al tema econòmic. És a dir,
això deia el Costa, no?
Hi ha d'haver un objectiu, ni que sigui classificar-te dels quatre primers, és que aquest l'has de tenir.
Sí, home, aquest...
que creixin jugadors...
No estic disposat a renunciar-hi a aquest. No passa és que jo crec que aquest...
No vull dir
que sigui fàcil, ni vull dir que aquest equip ho firmi 4 jornades abans, El que vull dir és que aquest equip amb aquesta irregularitat, amb aquesta, és capaç de competir per la Champions. Aleshores, em sembla que...
Per la Champions vol dir per acabar entre els quatre primers, que ningú no es confogui per guanyar.
Això mateix. El que vull dir és que no necessitem un canvi de paradigma i un canvi de rendiment molt alt per dir tindrem el nostre objectiu. O sigui, hauríem d'intentar aspirar a alguna cosa més que això, perquè el que vull dir és que si ens conformem amb que no es parla Champions, doncs podem mantenir aquesta línia d'ara. I jo crec que hauríem d'intentar no mantenir aquesta línia d'ara, sinó arribar un moment de tenir una certa progressió, una certa regularitat en els resultats, si has de fallar contra els grans, falles contra els grans i assumeixes les limitacions, però evidentment donant per fet que per mi l'objectiu de classificar-te per la Champions és imprescindible, ineludible.
A mi, més enllà d'aquest, que també crec que és el que ha de ser, ara quan dèieu créixer l'equip, a mi em fa por que el que faci aquest equip és carregar-se determinats jugadors joves que per la pressió que tenen i per com està jugant l'equip, per exemple, el tema de la Rada d'avui d'Araujo, no? Que aquest equip es deixi retratats per la situació en què està, o Trincao, no? Que ara ja l'estem mirant amb lupa, no? Doncs que la situació d'aquest equip...
Hi ha el cas Araujo i el cas Trincao. El cas Araujo t'ha donat alguna cosa, però Trincao...
Ha estat molt bé Araujo, després del partit sortir...
Però jo, aquesta personalitat que té Araujo...
Araujo, crec que són capaços de... Perdona, avui no és un dia per perdonar res, però havia de cometre un error així.
Pot ser que de tots els joves...
Trincao, 35 milions d'euros, i perdoni, però avui ni jugant a la seva banda. Vull dir, què reclamem que jugui allà?
Trincao toca la fibra, Borda.
És que sempre li veig aquesta cosa. A mi em costa molt la gent aquesta que no té l'afany competitiu, i quan tu tens l'oportunitat et fitxen per 35 milions d'euros...
El veus superat, no mentalment?
Sí.
Però, escolta, s'han fet unes quantes apostes.
Avui tampoc ha estat tan desastros, trincau-vos, va.
I té lògica que potser no surti de seguida bé, o fins i tot que no surti.
No, jo sé que vosaltres tenim molta paciència pels jugadors que a mi em posen nerviós.
Però
per Sabeda també li vau donar 3 temporades de paciència.
Normalment són portuguesos, eh?
Sí, és veritat.
Bueno, però vull dir...
Si acaba d'arribar aquest nano, què vol dir molta paciència?
Ho dic per experiència, perquè amb Semedo també li va passar aquest discurs de la paciència. Però
van vendre bé a Semedo, Borda?
No, això sí, com a mínim.
Borda li va vendre un André Gomeja?
No, home, però és que ja, de debò, que avui aquest equip ha tingut sort que no hi ha gent a l'estadi. Perquè avui era jornada de final d'any.
Però tant dolent t'ha semblat
l'equip? Home, a mi m'ha semblat una cosa. És que hi havia l'Eibar al Camp Nou. És que m'ha semblat una cosa que... Incapacitat. Quan el Barça ha empatat, quedaven 20 minuts de partit.
També és veritat que és que al final hi ha partits que potser ens fan una mica de miratge, no? D'aquells miratges del desert. Però és clar, que estem jugant amb Berthiwit de davant de centre.
Sí.
Ja sé que això no ho vaig dir el dia del Valladolid.
No.
Però és que ho hem d'anar recordant. Sí, clar, i això algun dia es paga.
Sí, sí,
perquè clar. Berthiwit no és el davanter centre titular d'un equip com el Barça.
Mira, temes concrets sobre això. Perdona, Bernat. Ruth, el Koeman insisteix en la falta d'efectivitat. Jo crec que el Barça avui torna a estavellar-se contra la rematada, però fa la sensació que això com si el que fiqués especialment. I tinc la sensació que a vegades els entrenadors poden agafar-se arguments que existeixen com a arguments coartada per...
com una excusa.
Però no perquè la vulgui plantejar en el discurs, sinó perquè te l'acabes creient.
És que arriba a dir que no sap què fer, que veu que no guanyen i que no sap què fer, com dient, és que no puc sortir jo a xutar. El problema del Barça no és només aquest, vull dir, hi ha moltes altres coses per arreglar, no només el tema de l'efectivitat, que sí que pot ser un... A mi el partit d'avui, el que més m'ha agradat és que hi ha la cantarella aquella que hem de jugar en tres centrals, que servia l'altre dia i que això ja havíem trobat la panacea, no?, jugant amb els tres centrals.
Però els vestits...
Ja no servirà.
Els vestits ens comprem i ens els posem una vegada...
Els clamem.
I després
però
ja
a mi és que aquest no m'agradava gaire, o sigui que ja em va bé que
però
el cremin.
Però si va funcionar bé contra el Valladolid.
I avui?
No, avui no.
Ah, doncs ja està. Jo crec que no és el salvavida jugar amb tres centrals.
Jo tampoc crec que...
Pot ajudar en alguns partits.
Exacte.
Però el Carles ho ha dit al començament, a la prèvia. Oi, Carles?
Sí, que ha dit que si servia no... pel dia del Valladolid específicament...
Clar.
Potser
avui no tant...
Si,
no,
si era per aquell casament, vull dir, no és per tots els casaments, no?
Però és que fins i tot Mendy Líber deia que avui ho has... O sigui, potser és que l'altre dia el Valladolid es va sorprendre per aquest plantejament, i avui Mendy Líber ja ho tenia molt més preparat, però clar...
Però més enllà d'això... a veure, no sé, a mi m'agrada també intentar buscar atenuants o motius per pensar que això pot haver-hi un canvi, perquè... que hi pugui haver un efecte d'hàbits, no?, del 2003.
Ja. L'últim dia que vaig venir ja m'has volgut l'efecte d'hàbits.
Allò era un desastre, jo me'n recordo aquella època. I va haver, però no el veig, però en fi, és veritat que el Barça està jugant sense...
Queda molta temporada.
Sense titulars indiscutibles com són Ansu Fati, com és Piqué, com és... Avui també ha fallat Messi, que en principi ha de jugar més sovint. No sé si dir-te fins i tot Sergi Roberto, per de tant en tant poder donar descans a Dest, que avui hem vist
que no
ha estat bé. Jordi Alba avui tampoc ha estat titular, és a dir, faltaven homes importants. Si a sobre es cometen errors infantils, doncs més un equip que no acaba d'estar ben amutllat, doncs acaba passant això.
Que... Xavi, el Koeman també ha dit que havíem tingut problemes de sortida i que no havíem trobat prou joc entre línies i havíem tingut com por d'infiltrar aquesta passada, no?
I de buscar profunditat.
Sí.
De buscar la passada directa a Breitwood, que veient la primera part, per mi el Barça ha abusat intentant trobar Breitwood en profunditat, tenint aquesta opció de la zona d'entre línies, trobar Pedri, o sobretot a Griezmann, que crec que s'ha quedat més vegades sol que no pas Pedri. No sé si com ha detectat per on li podia fer
però ha parlat d'entre línies, a la sala de premsa. O sigui, quan ha dit això, ha dit no hem pogut connectar entre línies, que era una cosa que podíem fer, o jugar més en profunditat. Però també hem tingut problemes en les sortides, que, clar, aleshores, diguem que en totes les fases has tingut els problemes. Carles, al laboratori, tens alguna dada que ens il·lumini?
Bé, bàsicament que hem perdut forces pilotes. A la primera part 22, a la segona part 19, però en camp, a la primera part més a camp propi que a camp rival. I això és el que és greu. I a la segona part tantes en nou propi, en camp propi com en camp rival. Per tant, moltes pilotes perdudes en camp propi. Recordem que el gol de Barça, el gol del Eibar B per una pilota perduda d'Araujo en camp propi. La sortida de pilota...
Espera, que això és el Salmo.
Sí, senyor, és el Salmurri que està amb un dels protagonistes amb el tècnic del Barça, Xavi Pasqual. Xavi, vens del vestidor. Com ha estat aquesta xerrada?
No hi ha gaire a dir. Avui el Quil ha sigut molt millor que nosaltres i ens han superat. En cap cas hem agafat el ritme del partit i hem anat per darrere de tot, ho hem intentat tot i han sigut millors.
Per què heu perdut avui?
Pues per això, perquè són molt bons i perquè avui han sigut millors. No? Hem intentat canviar els sistemes defensius, hem intentat jugar una estona també amb 7, sabíem que ells en jugarien en 7 contra 6, hem canviat la porteria, hem intentat fer de tot. No li puc retreure res a l'equip perquè ens hem partit la cara.
Palmerson, un gol de 5 llançaments. Ha tornat a fallar en una cita important.
Bueno, jo crec que a l'Aaron no se li pot dir res, perquè hi ha anat. Penso que ells, a més, ells han estat molt bé. El Landín ha fet un partit extraordinari, ens ha tret, fallat 23 llançaments a porteria, i quan falles 23 llançaments a porteria amb una final, doncs et pesa, no? I ells han estat molt millor que nosaltres, és així de senzill.
Les porteries han fet la diferència?
Bueno, jo crec que la seva porteria està molt bé. El Gonzalo, quan ha sortit, ens ha donat algunes pilotes molt bones, però després ells ens han atacat millor. Els seus llançaments eren més clars i no hem estat fins nosaltres en el sistema defensiu.
L'equip té un bloqueig mental a Colònia?
No, jo crec que el que l'equip té és que hi ha vegades que no ens ha sortit les coses i avui ens ha tornat a passar el mateix, no? Hem d'estudiar això.
Però sempre passa en el mateix escenari.
Sí, però no és una qüestió d'un bloqueig mental, perquè l'equip ha preparat bé el partit, ha arribat bé, ha arribat en el moment, i quan arribes aquí jugues amb els millors, i els millors et poden guanyar, i és el que ha passat avui.
I tu com et sents a nivell mental, i em refereixo respecte a aquesta situació amb Colònia?
Fotut, no?, perquè a mi no m'agrada perdre, i més en una situació en la que veus que l'equip arriba bé i tot, i estic molt fotut, com és normal.
Tens la sensació que aquest resultat, i en el context en el que està el club, sense president, amb una junta gestora, amb eleccions a la vista, pot posar en dubte la teva continuïtat?
Bueno, això ara mateix no em preocupa. Crec que jo sé perfectament el que tinc que fer. Quan arribi el final de temporada en parlarem.
Xavi, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Excel·lent entrevista, Salmo, però aquesta última resposta m'ha deixat una mica fred. Què vol dir que jo ja sé el que he de fer i en parlarem? Tu, t'has sorprès o no?
No, sempre s'intenta desmarcar d'aquest tipus de situacions. Xavi Pasqual, a nivell contractual, si avui el Barça aconseguia la Copa Europa, renovava automàticament un any més de contracte. I si avui
perquè hi havia una clàusula.
Renovava, sí.
Per una
sí,
qüestió mira, tenim, de clàusula.
Sí, tenim un altre dels protagonistes, l'Aitor Ariño. Aitor, com estàs?
Molt fotut. La veritat que no tenim paraules ja per descriure el que ens passa.
És que què passa a Colònia? Què li passa a l'equip?
Res, crec que arribem com molt bones sensacions, fent molt bon embol. Ahir jugàvem un partit molt seriós i avui la veritat que ells han estat superiors, no ens han deixat jugar al nostre joc i així ha estat.
I tu personalment, perquè t'he vist acabar el partit, plorar i plorar?
Doncs sí, la veritat que es repeteix la pel·lícula, treballem com mai, tenim el coronavirus, treballem des de casa, fem mil coses, et poses a tope per aquests moments i es torna a repetir. Com bé dic, ja no sabem què fer més per tornar aquí i guanyar-la.
S'està convertint en un malson?
No sé, la veritat que ara mateix no m'agrada res de Colònia. Necessitem rentar el cap, no vull tornar aquí fins a 2021 i ojalà canvi tot això.
Aitor, moltes gràcies.
Merci.
Doncs les paraules d'Aitor Ariño.
De veritat sí, sí. És que...
Confirmant aquest trauma,
El que passa és que el Barça d'handbol, des de fa anys, que si perd només pot perdre Colònia. És així, perquè Salmo a la competició estatal és que no perd partits.
Sí,
es guanya sense voler.
A veure, jo crec que hi ha una cosa, a veure si us sé explicar, un punt pervers, un punt malèvola. El Barça, en moltes d'aquestes temporades que s'ha treballat a Colònia, ha estat el millor equip d'Europa fins al moment. És a dir, el Barça arriba com a favorit perquè ha estat el millor, ha superat el Quil, ha superat el Vesprem, ha superat el PSG, però quan li arriba aquest cos a cos, aquest partit únic, li costa competir i s'encalla. I segurament això també s'explica des de la falta de ritme competitiu d'una competició com les competicions a Sobal, on el Barça va sobrat, on no es troba en situacions per darrere el marcador, i tot això també
condiciona. Moments de màxima exigència només se'ls troba allà on ets tu ara.
Sí, sí.
I ja fa anys que passa això, no?
Perquè, a més, Europa, en la fase regular, en la fase de grups, quan té un cos a cos amb el Kiel, per exemple, tot i que és un partit molt exigent, el Kiel també dosifica i també reserva, perquè ells sí, en la seva lliga, per exemple, tenen molta competició. El Barça ho posa, diguem, tot en aquella... tots els ous a la mateixa cistella, i els altres equips les han de repartir. I això fa que, tot i que la fase de grup sigui exigent, tampoc acabi de tenir aquest puntet de mata-mata, no?, d'eliminatòria.
Salmo, bon viatge de retorn. Tu deixa alguna cosa per tornar a Colònia al maig? Que l'Aitor no vulgui saber res de Colònia, jo estic convençut que el Barça hi tornarà i que algun dia això s'ha de trencar, eh? Que només ho pot trencar qui ho persisteixi. I en això el Barça, sí, com a mínim, està sent insistent.
Ara pair la derrota i després aixecar-se altre cop.
Vinga, bon retorn.
Adéu.
Que Dembélé ho ha fet bé. Que és la notícia de bona del dia.
Consol.
És que ara que parlaré de Dembélé he pensat que abans et faria un somriure.
Som-hi, Usman.
Una abraçada.
Adéu.
Doncs som al tercer temps, un tercer temps especial, però que jo pensava que podríem tenir doble alegria, eh? I això,
doble,
i el 2020...
I hi ha una buidor aquí.
Una tristor.
Hi ha una buidor. Mira,
ja ho ha dit la Sònia.
La tristor de la graderia.
Sí, la graderia ho havia detectat ràpid.
El savi, tu.
Mira, anem a buscar el millor del partit.
Bien. La TDT. Així doncs ens fa mal la gola, eh? A veure, obre la boca i digues a...
Barça!
Ja ho entenc. Prova de cridar menys i aplaudir més. Tranquil, en els teus moments A estem amb tu. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona.
Obrim el córner de la TDT. Un espai on els oients podeu opinar sobre el partit del Barça. Envia una nota de veu al 607-07-09-28. Recorda, 607-07-09-28.
Sempre, qualsevol equip mos fa un traje. Messi li queden dos afaitades perquè m'imagino que vol guanyar la Champions, vol jugar a la Premier, que no ha jugat mai, i veient el que veu al camp, el plan que hi ha, que no hi ha un duro ni paper cantar un cego, molt complicat que es quede. Ànimo, que mos esperen mesos molt, molt durs.
És un autèntic insult que el Koeman, tal com està el partit, fiqui el Riqui Puig a 5 minuts per acabar. És lamentable. I també és lamentable que aquest equip no té les idees clares en atac ni en defensa. No pot ser que un central se la jugui a darrere i no tingui cap cobertura. Lamentable. Koeman, te queden 2 dies.
Un partit més de decepció, un partit més fentena, si no som capaços de guanyar a l'Eibar. Jo, la veritat, no entenc aquests canvis a les alineacions, aquests canvis de sistemes de joc. En Koeman li va gran el partit. Bona nit i bon any nou a tothom.
Això no és seriós. Comencem a estar molt cansats. Aquest partit, tot i així, va bé per tots aquells que deien que sense Messi jugava millor. Que arribi ja el juny, sisplau, que arribi ja el juny.
Entenc que és un any de transició. Agraeixo a Koeman que vingui en un moment tan complicat. El Bartomeu ha deixat un fular, però crec que tenim plantilla per alguna cosa més. És que si seguim així ens constarà entrar a Champions. I aquest any no tenim el Rivaldo perquè foti una xilena.
Com pot ser que qualsevol equip que jugui contra nosaltres, sigui dels grans, sigui dels petits, sigui dels mitjans, doni més sensació d'equip, d'estructura, de saber-se usar? No ho puc entendre.
No es pot entendre, Koeman. Treure Pedri, que és el millor jugador, per treure un nanet jove, que encara que sigui d'aquí a Catalunya, no té categoria per jugar al primer equip.
Si els mateixos jugadors ja saben que ja no som un equip de primera línia europea i potser ni de segona línia europea, jo crec que no ens hem de sentir tan frustrats i que hem d'acceptar la situació, que és la que és, i a veure, doncs no sempre hem sigut un club guanyador. I ara tampoc ho serem, i qui sap per quant temps. Les coses són com són.
El córner de la TDT, 607-07-09-28.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un problema amb el patinet elèctric ara estic més tranquil que mai, perquè tinc assistència en patinet per només 39 euros l'any. I tu, fes-te del RAC.
RAC, i som per ajudar.
El millor jugador del partit.
Sònia, avui podries fer una pregunta per descartar directament.
Sí? Home, bueno, deixa'm començar amb el primer, aviam. Ah, sí, va, no? Sí. Bernat Soler.
Dembélé.
Hi ha algú que no vulgui que sigui Dembélé el millor jugador del partit avui?
No és que no vulgui, és que considerem que Júnior ho ha estat millor.
Molt bé. Molt bé, Laboratori Júnior.
Jo voto Pedri.
Molt bé.
Jo voto en blanc.
No es pot votar.
Si no, això no em podeu obligar
a
votar.
La segona vegada, no. Jordi, bueno, la temporada és llarga. Ridícul,
És que anava a votar Júnior i...
Doncs vota Júnior.
No m'atreveixo. No, voto en blanc, voto en blanc.
Hi ha un Júnior, un Pedri i la resta Dembélé, oi?
Sí, Dembélé.
Molt bé, i l'audiència?
També hem votat a Dembélé.
Dembélé, molt bé. M'ha agradat una cosa de... Bé, primer comencem per Dembélé, que vaig amb moltes coses al cap. Va, Dembélé, és una bona notícia. No l'heu vist amb... A mi m'ha sorprès l'actitud de dir pilotes,
seguretat.
Pilotes, no?
Que hi ha una seguretat des del començament, eh? Hi ha una rematada que ha sortit desviada a la dreta, un xut amb l'esquerra. Abans havia fet aquella conducció en diagonal, obrint a l'esquerra, ha fet el gol, que és un molt bon gol, un colpeig perfecte amb l'interior, o sigui, ostres, se l'ha vist fresc, àgil...
Però i aquestes ganes de Dembélé d'entrar i canviar el guió, després d'una lesió, no és la primera vegada que ho comentem, eh? Vull dir, és una cosa que Dembélé, quan torna...
Ha crescut en confiança,
torna,
no?
Sí, amb ganes i amb confiança, com dius.
Per mi ha estat el millor, ho he dit, el primer de tots.
I molt feliç que ho has dit,
eh?
I ho he
dit feliç, crec que li ha donat un aire nou, l'hem equiparat una beguda energètica, l'únic que penso és que no voldria que això d'avui es passat per aquella frase que diu que en el regne dels cecs el guenyo és el rei.
Bé, però, sí, però com a mínim ell ha assumit, diríem... O sigui,
ja... Això s'ha de fer més sovint, ja sé que estava lesionat, eh? I sense que sigui notícia. És a dir,
abans de la lesió ja havia...
Potencial per
ser...
Té potencial per ser un dels tres jugadors decisius de l'equip.
Bé, i aquesta temporada, o sigui, després d'aquelles suplències, la majoria de partits de Dembélé ha estat important.
Un dels veritat o mentida d'avui era Dembélé és més útil com a revulsiu que com a titular.
Ara l'has avançat aquí. Bé, jo, és que jo crec que com a titular també ho ha fet molt bé.
I tant.
És que jo crec que a Turí també ho va fer molt bé. I que la temporada està sent un dels que està fent un pas endavant. Borda, no te l'has plantejat votar, veig, eh?
És que l'ha tingut i n'ha fallat una.
Bé, amb el 0-0. És la jugada abans del 0-0.
D'acord que ha fet el gol, sí. però aquella que després ve de Jong i també fa un xut al canari. Veus, però...
Sí. Jo més cap al gol també li agraeixo que hagi despertat una mica de l'avorriment
al partit.
Que estàvem immersos tots. Sí.
Rut.
Jo crec que no perdem l'esperança amb el Dembélé, amb el nom o amb la imatge que teníem de Dembélé, no? Dembélé era una de les grans promeses d'Europa de futbol amb diferència, portant coses superdiferents als jugadors que hi havia en aquell moment i coses que el Barça clarament necessita. I aleshores, clar, és el que dèieu, no? Escalfa Dembélé i la gent, l'aficionat, té ganes que surti. És que és un tros de jugador. Ara, ha d'aprofitar les condicions que té, però si tu mires, a part de la grisó en què estan ofuscats jugadors com De Jong o Griezmann, que tenen nom, hosti, qui té nom al Barça ara mateix amb els lesions que hi ha? Dembélé hauria de ser un jugador important. És veritat que és difícil confiar-hi amb el que ens ha ensenyat fins ara.
Home, és que el que diu la Ruth, eh? I ara ho deia també el Bernat, Mingueza, Araujo, Langlet, Júnior. Són quatre dels noms de la defensa. Uh-huh. Braithwaite.
I els noms que destacaries, això, no? Destacaries posa, també de Jong, Griezmann...
Posa-hi Pjanic, també, si vols.
Bé, per tant, el Barça estaria...
Fins i tot Pedri, mica... que és un descobriment, però que no era ningú.
Bé, però per tant, el Barça estaria al nivell que hauria d'estar.
Exacte.
No? O sigui, ara ho deia un oient, em
som
sembla.
Som en Braithwaite, davanter, centre del Barça.
Ara un oient deia alguna cosa així, com no hem estat un club guanyador durant molts anys, hem d'assumir on som. I clar, si anem per aquesta línia i mirem els futbolistes des del punt de vista individual, ja sé que era l'Eibar, però ja no parlo del partit, parlo de la trajectòria. Potser el Barça està...
Sense oblidar que sí que hi ha noms. De Jong és un nom de pes i Griezmann és un nom de pes, el que passa que estan com estan. Vull dir, que no és només Dembélé, que a part dels que diu la Marta, hi ha altres noms que haurien de tenir pes, el que passa que no l'estan tenint.
Ja en parlem dels jugadors, però l'entrenador no suma, eh?
No, estic d'acord.
Carles.
No, perquè no canvia. Al final estàveu parlant que tàcticament a l'equip ja no sabia on era.
No, jo crec que a la part final no sabien què jugaven.
Fins i tot el comentari que l'has fet tu, Ricard, que dius, i ara surten els davanters. O sigui, em dóna
la
impressió...
La crisi,
que,
sí, quan ha demanat dos canvis han entrat Coutinho i Trincao, que jo crec que aleshores...
Ha ajudat una mica l'equip.
Ho ha interpretat bé,
sí,
no?
Sí, perquè a vegades pot sortir bé, que òbviament són jugadors d'atac i necessites atacar, però estructuralment... No veus l'equip equilibrat.
No és el primer partit que acabes i no saps com has acabat.
I al cap d'una estona de fer el 4-3-3 tornes a canviar i als últims minuts és una mica...
inestable,
d'entendre,
no?
Sí. I suposo que pels jugadors també deu ser així mentre estan jugant.
Clar, és que tampoc no hi ha... Des del punt de vista del dibuix no hi ha un dibuix... Que, no, o sigui, quan el Barça de Koeman... Amb què juga?
Quin pla té?
Sabem que el doble pivot,
exacte,
no?
Sí.
Jugui com jugui, hi ha un doble pivot.
El que passa és que hi ha hagut mostres de bons partits, amb bones idees de Koeman, fins i tot, que ens em desconcerta.
Sí, és veritat.
Perquè, clar, tenim, de sobte, un dia tenim... És un cuiner que ens fa un plat de
que és el plat del dia.
El plat del dia i de guanyar concursos, i l'altre dia et fa una cosa que no es pot menjar. I, però com pot ser?
El perillós d'avui és... que, sobretot focalitzant un Koeman, que afecti la idea d'equip en construcció. O sigui, que això que dius tu de la progressió que demanaves al principi, és bona, ens hem menjat una entrepà de sorra, però al gener sortirà una mica més del sol. I...
Que arribi un moment que es freni.
I no, jo, és que avui jo tinc dubtes si l'equip del mes de gener o del mes de febrer serà millor que el que tenim avui. En genero dubtes, i una part dels dubtes és el que apuntava el Carles, la intervenció de l'entrenador, perquè jo no hi veig pla de moment, i tinc moltes ganes de veure'l.
No, ha arribat un moment que ha explorat tant que jo crec que ell mateix... Jo ara no sap on és.
Jo crec que és difícil que un entrenador de transició, que jo crec que és el paper de Koeman, adopti el paper d'entrenador d'un equip en construcció. Jo crec que l'entrenador que arribi per crear aquest nou projecte serà el que donarà aquest equip aquesta construcció que estem parlant, però Koeman, que per molt que confiï en ell mateix, jo crec que té clar que el seu paper al Barça serà la transició, és molt difícil que sigui l'entrenador de la construcció, jo crec.
Carles, t'havia tallat el laboratori, alguna dada més interessant?
No, bueno, bàsicament esteu jugant la feina de Dembélé, jo crec que Dembélé s'ha ofert, sobretot, tenint en compte ha tocat 30 vegades la pilota, Griezmann en 65 minuts n'ha tocat 37. A mi em preocupa molt perquè jo crec que Griezmann, ell mateix està marxant del Barça, vull dir, no...
Ara vaig amb Griezmann.
Bé, bàsicament perquè el comentari que has fet tu, avui li tocava substituir i no ha fet res per substituir a Messi ni al pitjor Messi. Vull dir, no s'hi acosta ni al pitjor Messi.
Griezmann, el Costa ha obert un meló que jo crec que podríem...
El tema del penal?
Bé, entre altres coses, sí. Perquè jo, per exemple, jo no ho he vist tan malament, però ell ha fet una reflexió molt...
Si no fos Braithwaite l'alternativa...
Molt ajustada.
Podria estar d'acord amb tu, Ricard. Però Griezmann és avui el tio dels galons, és el tio de les
estrelles.
Però si no està en confiança de fallar, de xutar el penal, n'ha fallat uns quants, un amb el Barça i d'altres amb la selecció. A mi no em sembla... És que fins i tot em sembla un punt responsable de llei, no tinc confiança en aquesta acció.
Potser el problema és que Griezmann tingui problemes de confiança.
Ha d'assumir responsabilitats.
O sigui, jo crec que el principal problema de Griezmann no és que cedeixi o no un penal a Braithwaite, n'hi ha molts d'altres i més importants.
Però
aquest és un símbol,
si fos només que el tema dels penals, però això ens fa pensar que la seva falta de confiança no és només a l'hora de xutar un penal, sinó moltes més coses del joc.
Així en calent, perquè no l'hem pogut tornar a veure ni madurar, m'ha semblat desastrós, el partit de Griezmann.
Ah, el partit de Griezmann.
Sí, però alarmant, que és aquella paraula que faig servir a vegades. Perquè jo avui m'esperava...
Perquè esperaves el pas endavant que dèiem de Dembélé d'avui, per exemple, no?
Sí, és que igual, fins i tot d'actitud, de dir, ei, avui vaig a menjar-m'ho.
Bé, i en aquesta línia, potser avui sí que era el dia del penal, no? Aquí sí que us dono la raó, que una mica llegit així, si tu tens avui aquest punt de dir, va, que és que avui em toca, avui sóc jo el capità, per dir-ho d'una manera... Aleshores, quan arriba el penal, dius, com sóc el capità, el xuto, i si no estic bé, m'hi poso, i estic bé, però és que avui em toca, no?
Ha fet com Bebeto, no? Era Bebeto que va tenir por a ajudar
el
penal.
Sí, el dia de Bebeto i Jukic, no? El que passa és que, clar, el dia de, sempre hi ha aquest dubte de dir, bé, també és confiar en el company, també és generar equip, també, no? També és... No sé, també és un ser generós en aquest moment.
A Kiev va xutar Braithwaite. No sé si Griezmann estava al terreny de joc.
Sí, sí, que
sí, però aquell dia, Xavi, clar, el partit no val per res, per dir d'una manera, no?
És no, un
partit...
però volia dir, aquell dia és generós amb el company, avui és un cagat.
Sí. Ja, però clar, és que aquell dia el que vull dir, la diferència, és que el Barça guanyava ja, no clar, sé quan per quan guanyava, era un partit no era gaire important. Avui és l'Eibar, és 0-0...
Primers minuts de partit, eh? No, sí, és l'últim però, minut que dius, s'ha amagat.
Però amb l'argument del Costa, i que no sé si compartiu, Ruth Borda, el Bernat ja ha quedat clar que sí, clar, ell mira el context, no mira a pes, no? Jo no estic bé, xuta tu, sinó intenta donar-li una mica de context.
Jo també crec que no és una... O sigui, que tal com estan les coses, és significatiu més enllà de l'acció de xutar un penal i que tu en aquesta acció en concreta tinguis o no confiança.
El penal l'ha fallat Braithwaite, oi, per això?
Sí, i l'ha fallat...
Què és això que ha xutat amb els ulls tancats, que deies de... Ha xutat amb els ulls tancats?
No, ho heu explicat vosaltres, sí, que abans de xutar.
Ha tancat els ulls abans.
Ha fet la broma, perquè veieu que estava visualitzant, explicava la visualització, i heu explicat a la Transmit que havia tancat els ulls abans, i jo he pensat com... O sigui, he pensat, jo sóc molt gran i ells són molt joves, perquè jo dels ulls tancats he pensat, mira com el Crespo.
Jo quan ho has dit també m'he recordat.
Sí. Clar, el Trumbo els llançava, però no... En Braithwaite hauria estat molt sobrat llançar el penal amb els ulls tancats.
Qui tanqui els ulls i fa mala cara és Pellegrini. El Betis encaixa el quart al camp del Llevant, minut 56, Llevant 4, Betis 1, gol de Roger.
Déu-n'hi-do. Durarà poc. Deixa'm fer una frase populista i demano disculpes per avançat, però si un tio de 130 milions d'euros no et pot llançar un penal contra l'Eibar...
És això, la generositat, però quan...
Potser...
El dia del Frenbar.
Jo no vull ser generós amb Griezmann perquè no hagi volgut xutar el penal. No, simplement dic... el problema de Griezmann és que no aporta res, i avui no ha aportat res. No que s'amagui o prefereixi eludir aquesta responsabilitat.
No, però estan d'acord que no
forma
ha portat res. Estan d'acord que no ha portat res. Avui hagués pogut fer el gol que hagués significat 3 punts que al final s'han escapat, perquè, entre altres coses, Braithwaite ha xutat un penal com feia temps que no veia xutar un jugador del Barça.
Sí.
És així?
Sí.
I no vull, no ho dic amb menys preu, de debò. Clar.
És que n'hi ha tantes de penals.
És que és el nou del Barça que ha de xutar el penal... un dia de Lliga, és veritat que no és un dia senyal. Serioses,
aquí al Barça no hi ha Messi, no hi ha ningú més, senyor Griezmann, xuti.
O Pjanic, o De Jong, bé, no sé. Passem al tema Griezmann, perquè també... Hi ha una cosa bona que m'ha agradat. Sabeu què m'ha agradat? Veure patir els absents a la graderia. O sigui, amb aquesta sensació últimament del Barça que res no fa mal...
Se'l sentia una mica més avui.
Sí. Que la banqueta no parla... Avui, quan ha fallat Trincao aquella acció, he pogut veure Alba, Sergi, Roberto...
Quan ha acabat el partit, Messi...
Ansu Fati, també.
S'ha vist una imatge fent canó amb el cap
Messi...
i marxant
cap cot.
Jo crec que això és bo. O sigui, que la derrota, que la pèrdua de punts faci mal, que passigui, que fareixi, és l'inici d'alguna cosa. O sigui, fa 3 mesos, recordo a un tití amb les cames i a Artur badallant a la banqueta. D'això fa 3 mesos o 4, bé, no sé quants... Messi ha baixat de l'avió i ha anat al Camp Nou. És a dir, comença a haver-hi una mica sensació d'equip, sentiment d'equip. Pedri ha lamentat molt la rematada, Trincao també. És a dir, no els hi ha importat, no els hi ha estat igual perdre 2 punts contra l'Ibar. Ja sé que és el que toca, però és que no és el que hi havia. Bé, no hi ha gaire temps per més que el veritat o mentida.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
En l'entrevista a Jordi Évole, Messi va confessar que no acabava de trobar complicitats al vestidor. I sobre la gespa sembla que hi manca lideratge. Ruth Vilà, comences tu. La falta d'unitat al vestidor és una raó principal dels mals del Barça. Veritat o mentida?
La principal, mentida.
Una de les principals.
Ah, una. Veritat.
Marta Carreras.
Veritat.
Marc Domènech.
Veritat.
Albert Mora.
Veritat.
Jordi Borda.
Sí, veritat.
Bernat Soler.
Mira, per variar, mentida.
Carles Domènech.
Veritat.
Soni Olear.
Veritat.
Ricard Torquemada.
Mentida.
Jaume Ramon.
Mentida.
Xavi Campos.
Mentida.
Laia Tudel.
Mentida.
Com ens queda això, Sònia?
Doncs 5 mentides i 7 veritats.
Va, mentides. Comenci amb mentides. Que no sigui jo, que jo ja parlo molt.
Aviam, l'esperit que es pren l'equip no és el d'un equip supercohesionat, no, però hi ha problemes més importants que no pas que es portin tots molt bé i que facin pinya de debò i que i hi hagi esperit d'equip.
I jo crec que, a més, quan els resultats no van bé, el que hi hagi malament al vestidor és una conseqüència també de que les coses no funcionen. No crec que sigui el principal problema la desunió del vestidor.
Sí, crec que si es fa una llista en sortirien 3 o 4 abans de la unitat de vestidor, que a més està patint un procés
però,
de relleu generacional.
Però, de la veritat, veieu enfrontament?
Enfrontament no, però que hi ha grups que van pel seu clar. Compte, sí.
Falta de cohesió.
És evident, sí, sí. I al final, quan van mal dades, tu vols que el que està trencant-se la cara al teu costat vagi amb tu.
Deixeu-me preguntar, aquesta falta de cohesió pot formar part d'un grup que s'està coneixent encara o no?
No, perquè, per exemple, jo tinc entès que el grup francès va pel seu compte sí. I ja fa temps que es coneixen. Vull dir que jo crec que són personalitats, no arriba a haver-hi cohesió, que possiblement té a veure també amb els mals resultats, però quan hi ha cohesió ajuden més aquests mals resultats.
No són amics. O entre dos pesos pesants, com per exemple Messi Ter Stegen, que se n'ha parlat poc de la votació dels porters de Messi, que no surt Ter Stegen per enlloc.
A la votació de la FIFA, no?
Exacte.
Keylor Navas, Manuel Neuer i Oblak.
Jo crec que el problema
és
bèstia,
això.
No, clar, és que
jo,
és que els que dieu que és mentida els tracteu com a víctimes, no? Són pobres víctimes de la situació i tenen una part enorme de responsabilitat.
No, barregem coses. Vull dir, que individualment tenen responsabilitat els jugadors dels desastres que estem veient, sí, però que sigui la mala relació que pugui haver-hi en el grup, o si hi ha esquerdes en el grup...
Una de les raons.
Ha dit una de les raons. Una de les 25 raons.
Una de les principals.
Però jo crec que... Jo vull... Albert, sí que...
No, que un dels principals problemes d'aquest problema en concret és que és dels pocs que es realimenta, perquè és causa i conseqüència alhora. Hi ha mal ambient i això genera que no hi hagi resultats, com que no hi ha resultats hi ha més mal ambient. Que això és... No hi ha gaires problemàtiques d'aquestes que siguin realimentades. O sigui, que facin la bola encara més grossa dintre d'una mala dinàmica de vestidor.
Jo crec que més que mal ambient és que no hi ha cohesió i no fan pinya entre ells. I algunes coses que diem a vegades que diferencien Barça i Madrid en moltes coses, a vegades diem el Barça necessita jugar bé per aconseguir resultats i el Madrid històricament no ha necessitat. Crec que el tema també de tenir un vestidor fort també és característic dels bons equips del Barça.
Sí, és veritat. Jo, en aquest sentit, aquest grup li dono marge de confiança, perquè els grups es construeixen a través dels pals de paller. Jo crec que Messi està... torno a parlar de complicitats noves. I avui, insisteixo, he vist quatre jugadors patint allà a la graderia que no semblava que anaven cadascú per la seva banda. I si els francesos van pel seu compte, quants francesos formen part del futur d'aquest grup? De tots els francesos que hi ha... No els veig que hagin de ser protagonistes. Aleshores, veig relativament senzill que els francesos els pugin al tren si hi ha tren, i si no hi ha tren, doncs van fent. El tren depèn del que hi ha al voltant de Messi. Jo crec que aquí sí que s'ha creat un escenari nou que jo estic convençut que pot créixer.
A mi, en aquest sentit, el que deia Messi a l'entrevista em sembla significatiu, que deia, no deia els meus amics Suárez, no deia els molts jugadors de la casa. La complicitat es creava perquè hi havia molts jugadors de la casa i això ara no passa.
No, ara té Riqui Puig, que és el que a través del qual pot teixir una complicitat i generar cohesió.
I a l'anyà.
Bé, el tercer temps d'aquest Barça 1 i Barun.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Sabies que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de factures que poden lluitar contra la Covid-19? Perquè ara donarem 1 euro a l'assaig clínic Jo em Corono per cada client de les operadores d'aigua d'Agbar que demani la seva factura digital. Entra a joemcoronoambaigua.cat i demana la factura digital.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a catradio.cat. Catradio.cat. A l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.